Benvinguts al ple ordinari del mes de juny. Començaríem pel primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Saben que ara és amb audioactes, per tant han tingut l'oportunitat de veure l'enllaç. Si hi ha alguna història, doncs ho podrien, bueno, es podria comentar, però al final les actes s'eleven a aprovació perquè són les audioactes. Aprovem les actes? Sí? D'acord, gràcies.
S'aprova per unanimitat.
Punt número 2, expedient 1831/2023. Aprovar definitivament el projecte d'obres modificat, projecte d'arranjament del paviment del carrer Barri Nou, del tram de la plaça de Comtes d'Urgell i carrer Divina Pastora de Balaguer. En aquest cas, farem una mica de recordatori, sabran que aquest projecte s'havia portat a aprovació inicial, es van fer una sèrie d'al·legacions que va presentar Esquerra Republicana després de parlar amb els veïns i algunes de les quals es van assumir. Assumir aquelles al·legacions van fer que incrementés el preu del projecte, el cost del projecte i, per tant, haver-ho de tornar a passar a aprovació inicial. Ja es va fer i ara ha estat en exposició pública el termini pertinent i s'ha presentat una nova al·legació, en aquest cas era per un tema de millorar la mobilitat, no? Per gent amb mobilitat reduïda, pel tema de posar una plataforma única en aquest carrer i, per tant, nosaltres el que fem amb aquest punt és proposar desestimar aquesta al·legació sota criteris tècnics, ja que estimar aquesta al·legació impediria doncs, que les aigües pluvials, quan hi hagués un torrent d'aigua, unes pluges grans, doncs, no anessin cap als locals, no? Que a més era una de les peticions que feien els veïns, no? Que tenien problemes amb que entraven aigua als baixos i, per tant, col·locant aquesta plataforma això ho impediria. Per tant, es proposaria desestimar aquesta al·legació i aprovar doncs, definitivament el projecte. Paraules? Senyor Vidal.
Sí, bona nit. Nosaltres hem estat mirant les al·legacions i hem estat parlant del tema que plantejaven i sí que és cert que per la normativa que comenten la plataforma alguna hauria de poder ser possible, però ja els vam també justificar que per poder baixar tota l'aigua, i els que han viscut aquí ho sabem, a casa meva d'on és darrere i per tant havia vist baixar el riu moltes vegades, si realment havíem de fer l'encaix tan gran, realment el carrer tindria un pendent lateral que les cadires tampoc podrien circular. Per tant, representa que malauradament en aquests moments no hi veiem altra solució. Sí que és cert que probablement si algun dia, potser tardarem uns quants anys a veure-ho, però si algun dia s'urbanitzés els arals, hi hagués una captació d'aigua dalt, etc, perquè molta d'aquesta aigua ens ve dels camps que hi ha per allí, si hi hagués una intercepció per allí, potser es podria plantejar una solució diferent, però a dia d'avui, mentre el Barri Nou molts dies és un barranc, entenem que està bé poder fer aquesta, no acceptar, diguem-ne, les al·legacions, encara que probablement des d'un punt de vista jurídic tenen el seu raonament perquè realment hi ha normes que marquen. Una de les possibilitats que ho vam comentar al seu moment respecte a la possibilitat d'allargar el carrer Divina Pastora és que la mobilitat aquesta que no podem garantir per un lloc la poguéssim garantir per l'altre, no? I per tant que ja es tingués previst que s'estirés l'arranjament cap al Divina Pastora, de tal manera que l'accés cap allí per darrere sí que tingués la garantia de poder arribar.
Clar, en aquest cas el que vam dir, no, i una de les al·legacions que vam fer que atenyia sobretot el tema del carrer Divina Pastora, que es van haver de desestimar en aquell cas, no, perquè no era objecte del projecte que estàvem parlant, no? I evidentment sí que l'al·legació té tot el sentit en el sentit de millorar la mobilitat, no, de persones amb cadira de rodes, tots els que passem pel carrer sabem que ja caminant ja costa, no, caminar dret sense haver d'anar de costat i llavors sí que és era una al·legació crec jo interessant, però sí que és veritat que a nivell tècnic per la pendent del carrer no és possible, o sigui, no és una solució viable, bueno, arreglaríem una cosa i en trencaríem una altra, no? En aquest sentit, que quan passen tots aquests torrents d'aigua, evidentment és un barranc i l'aigua que ve des de dalt doncs va baixant i tenim rius, no? Hem vist imatges flagrants en aquest carrer, per tant, ara mateix amb les situacions, la circumstància del carrer i tal, això no és possible, per tant, ens trobem que és amb més motiu que desestima aquesta al·legació. Paraules per part de Junts? Entenc doncs, que s'aprova per unanimitat? Ai, perdó, senyor Ricard.
Sí, no, només volia remarcar que amb les intervencions sembla com que no, el projecte no compleix l'accessibilitat i la mobilitat de les persones amb dificultats de mobilitat, sinó tot al contrari, ho compleix. Simplement l'al·legació que demana és que hi hagués aquesta plataforma única com a millora, però pel tema que s'han comentat no pot ser, però vull dir que el projecte compleix tota la normativa vigent actual.
Seria interpretable, perquè hi ha una part de la normativa que parla de l'enllaç, però no hi entrem perquè entenem que la causa important és el que anem a resoldre ara i, per tant, a curt termini o a mig termini caldria resoldre alguna cosa ni per darrere perquè actualment és impossible. De fet, el lloc més complicat ni tan sols és la part que s'està arranjant ara, sinó aquí quan arribés a la part davant de l'Ajuntament, que és on és més estret a les voreres i on pràcticament és impossible passar-hi. De fet, una persona en caminador ha de passar per baix, però clar, és que el carrer té l'amplada que té, és que les coses són com són.
No és que sigui interpretable, senyor Vidal. El punt on anem a actuar compleix la normativa, no és que no compleix. Una altra cosa és que aquest carrer tingui les dificultats que té en tot el seu traçat. O sigui, aquí la connexió entre els dos costats, o sigui, s'ha de resoldre des d'un altre punt, no des d'aquest punt. O sigui, no vol dir que si pugui interpretar que no compleix normativa. I això també ho volia deixar clar, no deixem a l'aire ara que això en aquest projecte no compleix normativa. Vull dir, aquest projecte on intervenim compleix normativa. Una altra cosa és que aquest carrer tingui les dificultats que té per l'amplada que té el carrer o per l'estret que és i s'hagi de resoldre d'una altra manera o es pugui resoldre en un altre punt en un altre moment. Però el lloc on actuem complim la normativa vigent.
No entrarem a discutir, però de dir que és interpretable en quant a que la pròpia normativa també diu que has de preveure la connectivitat, però jo dic que el nostre vot serà favorable i entenem que no s'aprovin les al·legacions, però sí que és cert que caldrà buscar alguna solució més per poder allargar-ho a mig termini. Segurament, si tinguéssim una intercepció d'aigua dalt, ens podríem haver plantejat fer un altre projecte. Per tant, amb la situació que tenim ara, el projecte que hi ha ara és el que hi ha d'haver. Per tant, des d'aquest punt de vista, endavant.
D'acord, per tant, entenem que s'aprova per unanimitat, no hi ha cap més intervenció? D'acord, doncs, senyora secretària.
Queda aprovat per unanimitat.
Gràcies. Anem al punt número 3, que és l'expedient 158/2025 i és aprovar el conveni específic de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Museu de la Noguera de Balaguer sobre el programa de Museu de Suport Territorial per l'any 2025 amb la modificació en el text del Pacte CT. En aquesta ocasió, recordem que aquest any 2025 ja havíem passat aquest conveni de col·laboració pel Museu de Suport Territorial per l'any 2025, tot i que en aquesta ocasió el Departament de Cultura ens envia una notificació que s'ha de modificar el text del Pacte CT en el sentit de que en cas de que no és els ajuntaments no gastin els imports que se'ls ha concedit en la subvenció o en aquest conveni, doncs que han de justificar tant l'import que no s'ha gastat, els motius i demés, com l'import de l'any anterior, com el que sí que s'ha atorgat aquest curs. No? Per tant, això és un tema totalment jurídic que hem d'incorporar aquest text i, per tant, és una modificació del conveni i, per tant, el que hem de fer és tornar-ho a portar a aprovació com a conveni. Però l'únic canvi que hi ha és aquest, és la inserció d'un paràgraf que tal qual ens l'han demanat el Departament de Cultura és el que posem avui a votació. Paraules? No? Per tant, entenem que s'aprova per unanimitat. Gràcies.
Queda aprovat per unanimitat.
Anem al punt número 4, que és l'expedient 755/2025. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament de Drets Socials i Inclusió i la Paeria de Balaguer en matèria d'activitats cíviques i comunitàries. En aquesta ocasió també és un conveni que ens fan arribar des del propi Departament de Drets Socials per poder tenir una organització, coordinació, un treball mà en mà amb tot el tema de les activitats cíviques i comunitàries que es fan. No? Recordeu que aquí no especifica, evidentment, locals ni res, perquè és bastant genèric i és un tema de col·laboració mútua entre les dues administracions, però sí que podríem estar parlant de les activitats que es fan tant al nostre casal, que seria la Palla Bacara, com als casals cívics que es faria al carrer Miracle o l'Eixample, per tant, no? Que serien els que pertanyen al Departament de Drets drets socials, i en aquesta ocasió fem aquest conveni per doncs, anar a la una, per controlar i coordinar de que, on ens xafem o que veure quines són les activitats i que sobretot estiguem en un clima de mà estesa i bona entesa amb totes les activitats que es fan de caire comunitari i cívic. Paraules? Sí, senyor Vidal.
Sí, entenc que simplement és passar conveni la comissió que en principi ja existia. La pregunta és si aquesta comissió s'ha anat reunint, com s'ha anat fent. És a dir, realment hi havia una comissió que el que feia era intentar coordinar, perquè a vegades ens havíem trobat que entre el casal cívic i la Palla Bacara havien programat coses similars. Sí que és cert que moltes vegades tenien públic diferent, però s'havia de fer aquesta coordinació i es va crear, diguem-ne, la comissió per poder fer les coordinacions. Vull dir, sí que és cert que diu que és de part d'ells, però entenc que nosaltres estem interessats en que hi hagi una coordinació justament perquè les activitats que es facin a la ciutat de Balaguer doncs, en tinguem coneixement i sapiguem també què es fa i com es fa.
Exacte, de fet, parlant amb el departament, no? Amb les nostres tècniques, vam dir, perquè jo pensava que de fet aquest conveni ja existia, que aquest era el nou, diguéssim, no? I van dir, no, nosaltres no tenim constància, ens l'han passat i tot el que ens posen, evidentment, ho entenem així i si hi ha algun tema que s'ha de parlar el parlen directament. No tinc tanta constància com que s'hagi fet aquest seguiment d'aquesta comissió, però sí que aquest conveni ara ens obligarà a fer aquest seguiment, crec que és imperatiu, no? Sobretot de tenir en compte què es fa a la Palla Bacara, què es fa al casal cívic, perquè al final els usuaris són tots els balaguerins i balaguerines i que no ens xafem, no? Que el mateix dia fiquem algunes coses doncs, per la mateixa edat o intentar col·laborar estretament per veure quina és l'activitat, els tallers i tot el que es fa a nivell cívic i comunitari, però sí que és important que doncs, no ens xafem, no? I a vegades serà difícil, segur, però aquest conveni és el que ha de pretendre, no? Anar una miqueta de la mà en aquest sentit per no xafar-nos quan fem activitats, perquè tant el Departament de Drets Socials com la Paeria fem aquests tipus d'activitats, els usuaris són els mateixos i, per tant, que no tornem a la ciutadania boja en aquest sentit. D'acord? Alguna paraula per part de Junts? Per tant, entenem que s'aprova per unanimitat. Gràcies.
Queda aprovat per unanimitat.
Anem al punt número 5, que és l'expedient 1468/2024, aprovar definitivament l'actualització del document únic de protecció civil municipal, el que coneixem com a DUPROSIM. Ja es va passar en un ple anterior l'aprovació inicial d'aquest document únic de protecció civil municipal, en el que inclou doncs, tots els plans d'emergències de qualsevol problema o emergència que pugui passar a la ciutat de Balaguer i més que res per saber com s'ha d'actuar. I en aquesta ocasió doncs, vam fer la consulta, perquè ho havíem parlat inclús amb algun grup, no?, de si s'havia de passar primer al Departament d'Interior per poder revisar una mica que, si estava bé o no abans de passar a l'aprovació definitiva, i al final vam fer aquesta consulta i ens van dir que des del Departament d'Interior el que analitzen són documents aprovats definitivament. Per tant, ho passem a aprovació definitiva i serà una mica com a urbanisme, no? Que després ha d'anar a la Comissió d'Urbanisme, doncs ara després haurà d'anar, quan si s'aprova així definitivament, l'haurem de portar al Departament d'Interior i que ens diguin si s'ha de fer algun requeriment o no, tot i que em consta que s'ha fet una petita enviada i una consulta ja al departament, potser no de manera tan oficial, però sí que si volem fer-la oficial s'ha de fer a través de fer l'aprovació definitiva. Paraules? Senyor Ricard?
Sí, tal com diu la Paella en cap, es va fer a nivell tècnic aquesta consulta per veure si el document donava compliment a una miqueta als requisits que demanaven, i en aquest sentit ens van fer esmenar un parell de coses, es van esmenar i per tant no hi hauria de problema amb que hi hagués també el vistiplau de part d'Interior i es pugui ja tirar endavant i sí, ser vigent.
Gràcies. Alguna paraula, senyor Vidal?
No, el vot serà favorable, simplement la mateixa paradoxa que vam dir a la informativa, no? Que resulta que et fan dir com a nom en definitiva, perquè ells puguin dir la seva i pues, teníem una provisional, no?
Bueno, però a urbanisme passa el mateix, no?
No, a urbanisme passa la provisional i ells fan la definitiva.
És aquest pas previ que és el que teníem dubte.
Si és la definitiva no te l'haurien de tocar, però si no ja no és definitiva.
Bueno, per tant, per això vam fer la consulta, i feta la consulta
ens van dir... Per això ens va estranyar i vam dir a la informativa, dius, hosti, però com la fem, si l'has de passar perquè t'informin, no pot ser definitiva, perquè... Si és definitiva no te la poden canviar. Però bueno, ja no hi entrem.
D'acord, doncs entenem favorable. Tenim algun tema a dir? No? Per tant, s'aprova per unanimitat.
Gràcies. Queda aprovat per unanimitat.
Gràcies. Passem al punt número 6, que és l'expedient 208/2025. Aprovar definitivament el projecte d'obres, projecte tècnic d'arranjament dels carrers Noguera Pallaresa amb Sant Crist i la carretera de Castelló amb carrer Valentí Almirall. Són dues de les moltes cruïlles que hem anat portant a plens anteriors. Aquesta és l'aprovació definitiva d'aquestes dues cruïlles, no? El projecte d'aquestes dues cruïlles, la de Noguera Pallaresa amb Sant Crist i la de l'escola La Noguera. I, per tant, doncs seria portar a aprovació definitiva un cop passat el termini d'exposició pública. Paraules? Sí, senyor Vidal.
Com ja vam dir a la inicial, aprovarem favorablement, però que es tingui en compte, no sé si hem tingut temps de mirar-ho, el fet que vam dir de la parada de bus, que la dibuixaven al costat contrari, llavors de com ho tenien previst organitzar per la perillositat que hi havia. Nosaltres vam fer el canvi de circuit per evitar que la canalla sortigués, perquè el dia que l'autobús arribava just de temps, era molt difícil que no et creuessin, encara que hi hagués la policia, no et creuessin de forma, amb la voluntat de no fer tard. Vull dir que...
Senyor Ricard.
Sí, tal com ja estava inicialment, ja dibuixada a cada costat una parada d'autobús, se poden al final marcar les dues, se'n pot marcar una, al final és un tema que hi ha l'espai suficient per poder establir les dues parades d'autobús i llavors que l'autobús pugui fer la parada on cregui més oportú.
Alguna paraula més? Per tant, entenem que s'aprova per unanimitat. Gràcies.
Queda aprovat per unanimitat.
Anem al punt número 7, que és l'expedient 826/2025, que és la moció que presenta el grup municipal de Junts per Balaguer de suport al Correllengua 2025. Qui en farà la lectura? Senyora Trilla, doncs endavant.
Bona nit, moltes gràcies. Bé, com en altres ocasions, nosaltres diguéssim, ens estalviem una mica la lectura inicial de l'exposició de motius que els regidors, els PAES, han pogut fer lectura i fem una breu exposició dels motius pels quals es presenta aquesta moció. Bàsicament és perquè nosaltres ens fem molt pesats, no callem amb el tema de la llengua, de la importància de la llengua, de que és un tema vital, que és un tema sumament important i que l'hem de transmetre aquesta importància al gruix dels conciutadans del nostre país perquè la llengua no es toca, perquè la llengua es mima, es cuida, es venera i, per tant, amb la llengua estem sense cap escletxa de dubte perquè volem que la llengua sigui vehicular en tot el país, perquè volem que sigui extesa i defensada arreu. I entenem que el Correllengua, com tots vostès saben, és una festa, per d'alguna manera, que defensa aquesta identitat catalana, aquesta identitat que ens uneix amb la llengua. És una manifestació, ja dic, festiva, és una manifestació popular, pacífica, i sobretot és una manifestació transversal i que està oberta a tothom i que, per tant, acull a tothom qui vulgui ser-hi. I a més, la posem en rellevància amb la figura de l'escriptora de la Mercè Rodoreda, en tant que ella era una figura de la catalanitat, també del feminisme, tot i que en els temps en què ella va escriure, doncs, el feminisme no es vivia com estem vivint en l'actualitat, però sí que els seus personatges, a través dels seus personatges, es va viure tant la catalanitat com el feminisme en moltes de les seves novel·les, per no dir gairebé en totes. Deia Rodoreda que la llibertat és això, que ningú et pugui fer callar. I doncs aquesta és la proposta que fem amb aquesta moció. El grup municipal de Junts per Balaguer proposa el ple de la Paeria, doncs, ateses aquestes consideracions, l'adopció dels següents acords. El primer, donar suport al Correllengua 2025 com un instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l'ús de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. En segon lloc, donar suport al Casal Pere III, Ateneu de Balaguer, com a entitat organitzadora del Correllengua de la ciutat i aportar la infraestructura i l'ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats programades. Tercer, fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis a aquesta corporació. Quart, donar suport a les iniciatives de voluntarietat promogudes per la CAL i encaminades a facilitar l'apropiació i l'ús del català oral entre les persones i col·lectius, especialment entre la població nouvinguda. Per últim, cinquè, fer arribar aquests acords a la Coordinadora d'Associació de la Llengua Catalana, la CAL, i al Casal Pere III, Ateneu de Balaguer.
Moltes gràcies. Paraules? Senyora Núñez.
Nosaltres donarem ple suport amb aquesta moció. Des del nostre grup municipal també volem expressar el compromís fer amb la llengua catalana. Creiem que és una eina de cohesió social, de llibertat i de lliurement nacional. Valorem positivament aquesta, diguem, moció que dona doncs, suport al Correllengua 2025 i en concret a tota la coordinadora d'associacions per la llengua, la CAL, i que és sostinguda per tot el teixit associatiu i popular dels països catalans. Valorem i reconeixem el paper del Casal Pere III Ateneu de Balaguer, creiem que és una entitat que des de fa molts anys treballa per poder donar recolz a la llengua i la cultura catalana des de l'àmbit local i bueno, compartim totes les diguem tots els motius introductoris del text que han presentat vostè respecte al retrocés de l'ús social del català i celebrem molt que doncs, aquest any doncs, sigui l'any de la Mercè Rodoreda com a figura central del Correllengua. Creiem que és una figura imprescindible de la literatura catalana, sobretot perquè ha sigut un exemple de resistència cultural a l'exili i qualsevol gest que sigui per impulsar i acció per impulsar el català, nosaltres ens tindran al seu costat.
Moltes gràcies. Senyor Pla.
Sí, votarem favorablement, però vull fer un incís només amb una petita cosa que ha comentat dels nouvinguts. Els nouvinguts, la majoria de gent, de nois joves i tal, la majoria el parlen. El problema són amb els vellvinguts, els cinturons de les grans capitals, aquí és on tenim el problema. Però els nouvinguts, en principi, el que és la gent jove, no hi ha problema. El problema el tenim aquí, que portem 3-4 generacions de retras i continuem. És aquí on s'està perdent. Vull dir, estem, és aquí on hem d'incidir i on tenim el problema gros de la parla. Res més, perquè Barcelona al final acabarà la capital siguent residual. Vull dir, l'estem sostenint la resta. I això, doncs, als cinturons d'aquestes capitals, ens doncs hi trobarem que és on s'està absorbint la llengua, més que res. És allà on s'hauria de potenciar més. Res més, votaré favorablement.
Sí, senyor. Gràcies. Senyor Ricard.
Sí, des del nostre grup tot el suport amb aquesta moció i sobretot al Correllengua i accions que puguin fer la defensa de la llengua catalana. I també ens agradaria reivindicar altres accions com és la Flama del Canigó, que recentment la vam rebre aquí a Balaguer, també vetlla per la defensa de la llengua a les nostres terres. I des d'aquí convidaria que no només s'aprovem mocions, sinó que també quan hi hagi aquests actes com és la Flama del Canigó, el Correllengua, doncs tots els regidors també hi participessin per donar-li aquest major suport i visibilitat amb totes accions en defensa del català.
Gràcies. Senyor Vidal.
Sí, evidentment votarem favorablement. Només els havien passat un punt per si els trobaven bé incloure. Ens havien dit que sí i ara estem per un missatge perquè pensar que no l'han dit. Preferíeu que ho diguem nosaltres, cap problema. Nosaltres estem totalment d'acord. Havíem proposat un i justificarem el perquè, afegir un punt que és instar els governs dels territoris de parla catalana a implementar polítiques que promoguin la necessitat de la llengua catalana en tots els àmbits. I justifiquem en quant a que és cert que es dona importància al tema de la CAL, de la Coordinadora d'Entitats per la Llengua, que fa molta referència a l'apropiació en quant a fer-se seva una llengua a la gent, no? I és evident, i ho hem dit mil vegades, que el català ha de seduir. Però també és cert que quan vas a Alemanya no parles alemany, perquè t'han seduït. Bueno, igual t'ha seduït algú i has anat a viure a Alemanya, però no has anat a aprendre l'idioma perquè t'ha seduït. El parles perquè és necessari. I, per tant, crec que és important que es faci referència, sobretot, a que ha de ser necessari. La necessarietat és que a Catalunya ha de ser necessari saber català per treballar la medicina, per treballar per qualsevol cosa d'aquestes. Al cap i a la fi, que les persones ni sàpiguin el que ha de garantir com a mínim, cosa que actualment no està garantida, és que t'entenguin. Però no hi ha res més trist que ni t'entenguin. Val? I a vegades no ens ho pensem del tot, jo malauradament hi tinc experiència. De vegades, quan una persona es fa gran i va perdent, una de les coses que perd és la llengua que no és materna. Val? I te'n vas al cap i no t'entenen. Hòstia, és molt trist. Molt trist que no t'arribin ni a entendre. Per tant, una altra cosa, ja hi arribarem el dia que sobre la parlin, però com a mínim les persones que treballen per la societat, diguem-ne, per la comunitat, han d'entendre que els ciutadans que som catalanoparlants ens hi puguem expressar de forma normal. Avui havia de renovar el meu DNI i si l'he renovat és perquè he parat en castellà, perquè aquell tio, ara que ara, no en tenia ni el 3. Jo tenia pressa, havia d'arribar aquí, dic, bueno, dic, canviem, perquè si no, no me'n sortiré, després ja faré la queixa. Dic, però home, a sobre, xuleta, xuleta. Per això crec que la necessitat és un tema que caldria incloure dins d'aquesta moció. I a més és un dia molt especial, perquè avui s'ha fet una sapastrada terrible. El PP i Vox a l'Ajuntament d'Alacant han demanat que Alacant deixi de ser territori catalanoparlant. S'han demanat que deixi de ser territori catalanoparlant, que per tant ells deixaran de fer papers en català, deixaran d'atendre a la gent que es vagi en català. I de fet és curiós perquè ara era Sant Joan, que són les festes grosses d'allí, les fogueres de Sant Joan, i la cançó que es canta més aquesta de la manta al coll, i el Cabasset, on anem al Postiguet, que és una platja d'Alacant, i la canten en valencià. Doncs aquesta cançó, que és dels anys 50, fins als anys 80 va estar prohibida perquè era en valencià. Per tant, és trist que en democràcia ens puguem trobar que estan acabant la feina que la dictadura no va acabar prou bé. No? Per tant, representa que entenem que encara és un dia més clau per ficar-nos ferms en que al final la nostra llengua, com qualsevol altra llengua del món, aporta el conjunt de les societats del món i, per tant, és la nostra. Em faig la proposta aquesta d'aquest punt. No sé si algú dels que heu parlat heu de dir alguna cosa o ho trobeu bé i, si no, ho podem parlar. En principi, amb el grup que presentava ja ho havíem parlat.
Bé, gràcies. Per part del PSC també donarem suport a la moció i ens sembla bé afegir aquest punt. No és una qüestió que creiem que resti, al contrari, les administracions hem de fer el que sigui possible, no?, per poder preservar la llengua, faltaria més. I aquí, sí, que ja ho sé que no som nosaltres els que organitzem, ni Junts ni nosaltres, sinó que ha estat pel tercer, però alguna ocasió ho havíem dit, no?, i que, evidentment, la Paeria ja fa anys que dona aquest suport al casal pel tercer per fer aquest correllenc, batallar carrers i tot el que convingui, faltaria més, crec que també ha de ser així, i només era com a petició si els hi podem fer, si no ja els hi farem arribar, perquè alguna vegada ho havíem demanat de correllenc, al final va passant pels carrers, no? I tenim carrer Països Catalans, no? Avinguda Països Catalans, un espai en el que també tenim el monument a la llengua, que potser també podria ser un dels eixos per on poder passar el correllenc. Això ho vam deixar fa molts mesos com a, home, podria ser molt guai, no?, que es pogués passar per allà el correllenc, perquè li donaria molt més sentit passar per l'avinguda dels Països Catalans i que a més tenim aquest monument a la unitat de la llengua catalana, no? Més que res, és una cosa que no és de la moció, però sí que aprofitem, no?, perquè també és una cosa que creiem que sumaria en una activitat com la del correllengua. Per tant, nosaltres el nostre vot serà favorable.
Doncs bé, doncs agrair a tots els grups, moltes gràcies, el suport a la moció. És cert que m'ha passat per ara la precisió que ha fet el company d'Esquerra Republicana, en tant que havíem parlat abans sobre l'afegitó aquest de la necessarietat, i doncs, tot i que ho tenia apuntat, doncs no ho he llegit. És veritat que avui hem tingut aquesta notícia de ciència-ficció en la que sembla ser que hi ha un territori dels Països Catalans que deixa de ser catalanoparlant per decisió política i, per tant, és esgarrifant aquesta pel·lícula de ciència-ficció que estem vivint, però els que som aquí cada dia defensant la llengua no hem de fer res més que treballar perquè això doncs desaparegui. M'ha agradat molt l'expressió dels vellvinguts, el senyor Pla, doncs perquè certament els vellvinguts són els que molt sovint els hi costa, no?, fer aquest canvi. A vegades els nouvinguts més joves doncs adopten l'idioma amb certa facilitat i la fan seva, i estem cansats de veure els nostres patis de les nostres escoles als nens de qualsevol origen jugant en català. I no tant potser als nostres repadrins que venien d'altres llocs de l'estat espanyol en què es van acostumar que en castellà se'ns entén i no canvien la llengua per aquest costum, no? De, com que ja m'entenen, no fem res. Potser sí que és cert que hem de treballar amb aquests vellvinguts, hem d'insistir en que l'ús de la llengua és important, és prioritari, el que he dit abans, la llengua se la mima, se l'estima i se fa que els altres l'estimin. Res més, agraïu-vos a tots doncs, el suport a la moció. Gràcies.
Doncs bé, no passem a votació perquè entenem que s'aprova per unanimitat. Gràcies.
Sí. Queda aprovat per unanimitat.
Aprofito per dir una cosa que l'hauria d'haver dit al principi del ple i me n'he oblidat completament, i és que hem d'excusar l'assistència de tres regidors, de tres paers, que és la, bueno, per temes personals que no han pogut assistir a aquest ple. Vull dir que, clar, que tot s'ha estat votant per unanimitat, però que la gent no es pensi que som 17 vots, sinó que som 14, no? Perquè falta la senyora Puigpelat, la senyora Periés i la senyora Profitós, que per motius personals no han pogut ser presents en aquest ple. Vull dir, crec que també és important que consti en acte, i ho havia d'haver dit al principi, i disculpin que no, bueno, se m'ha passat per alt. Ara sí, doncs, aniríem al punt número 8, que és l'expedient 852/2025, moció que presenta el grup municipal de Junts per Balaguer contra la centralització de les denúncies per violència de gènere a Lleida. Qui farà la lectura? El senyor Solanes. Té la paraula.
Sí, bona tarda. Bé, de forma resumida, el que fa referència a la moció és el fet que el passat 3 de juny el Consell de Ministres doncs, va aprovar un reial decret pel qual es doten noves places de seccions de violència sobre la dona i, en el cas de la demarcació de Lleida, doncs, la creació d'una nova demarcació de violència sobre la dona als jutjats de Lleida, centralitzant els partits judicials de Lleida, Balaguer i Cervera i afegint-se al jutjat ja existent que està especialitzat amb aquesta matèria a la ciutat de Lleida. Bé, a partir d'aquesta notícia, el Col·legi de l'Advocacia va fer una denúncia pública del que suposava aquest canvi i des de Junts, començat amb els casos de Balaguer i Tàrrega, però també ho anirem fent extensiu a la resta dels partits judicials de Balaguer i de Cervera, hem recollit aquesta denúncia del Col·legi de l'Advocacia i intentem doncs, això, que els diferents organismes, en aquest cas els ajuntaments, doncs, puguem fer pressió perquè no es produeixi. Entenem que és una mala notícia perquè comporta més temps de desplaçament a totes les víctimes que ja tenen doncs, una situació prou complicada com per haver de fer aquestes declaracions o altres actuacions judicials, no només les declaracions doncs, a Lleida. Entenem que també hi ha un tema de saturació dels jutjats perquè el jutjat de Lleida, encara que hi hagi aquesta nova plaça, doncs, hi hauria, estima el Col·legi d'Advocats, un 60% més d'assumptes i també recollint la queixa dels advocats que l'espai del jutjat de violència domèstica de Lleida ja és prou insuficient, doncs en aquest cas encara doncs, a nivell d'espai físic per les víctimes encara ho seria més. Fem èmfasi al tema de la justícia de proximitat. En el cas de Balaguer doncs, sí que són 30 minuts de més d'un servei, per dir-ho d'aquesta manera, doncs, que es podia realitzar aquí, però en el cas d'altres municipis del Partit Judicial, que com sabeu és molt més extens que la comarca, doncs, des d'Agi fins a Vilanova de Meià doncs, poden tenir una hora perfectament per traslladar-se a Lleida. Després, també, com dèiem, aquesta segona plaça de magistrat a Lleida doncs, suposa una centralització i no frenarà aquesta saturació que hi hagi ara perquè es calcula doncs, aquest increment de casos i també, per tant, de temps d'espera i també doncs, recollim aquesta queixa doncs, respecte a la dignitat de les víctimes doncs, que puguin tenir els espais més adequats amb la màxima preservació de la seva privacitat, etc. Llavors, la proposta dels acords que contempla la moció, el primer és instar al Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts a redissenyar aquesta nova demarcació Vido que inclou llei de Balaguer i Cervera prevista al Reial Decret 422/2025. Aquí bueno, faig un parèntesi perquè algun grup havia manifestat de si nosaltres demanàvem un o altre model per corregir això. Crèiem que a nivell de ple municipal doncs, calia entrar al detall de com s'ha de resoldre, però sí que rebutjàvem una mica la mesura i demanàvem doncs, que s'ho replantegéssim. No? El segon acord és instar el Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts i el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya a aplicar mesures de dinamització de la justícia que apostin per la proximitat judicial i la dignitat de les víctimes de violència de gènere. El tercer, instar el Ministeri de Presidència i Justícia, bueno, el Ministeri i el Departament, a invertir més recursos econòmics de forma decidida i efectiva per reforçar els mitjans humans i materials dels jutjats especialitzats en violència de gènere. I el quart, traslladar aquests acords al Ministeri, al Departament de Justícia de la Generalitat, a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Lleida i als grups parlamentaris del Parlament, del Congrés i del Senat.
Molt bé, gràcies. Obrim torn de paraules. Senyora Núñez.
Nosaltres votarem a favor d'aquesta moció. També volem expressar rebuig rotund a la centralització de les denúncies per violència masclista als jutjats de Lleida, tant com estableix aquest nou decret. Considerem que aquesta mesura suposa un fet molt greu respecte a la protecció de les víctimes, que vulnera, com han comentat vostès, el dret a justícia de proximitat i que també representa una forma de violència institucional i patriarcal. És dur, com vostès han comentat, que les persones hagin de desplaçar entre 50 o 70 quilòmetres per poder anar a declarar a Lleida, que a vegades aquestes declaracions i els espais es fan en condició precàries, que pot ser que les víctimes es troben que no tenen transport públic, que això el fet és una revictimització d'aquestes persones que estan agredides, inclús poden motivar a que no acabin denunciant, i que ens agradaria que a vegades la justícia fos una mica més realista, que tingués en compte la persona, que conegués el territori per poder, a l'hora de poder implementar voler implementar un nou sistema o donar recursos que fossin realment adaptats a lo que és l'entorn d'on es realitzarà. Nosaltres donem ple suport i ens sembla bé totes les mesures i plantejaments que es proposa des de la moció, com per exemple que hi hagi això, proximitat de serveis judicials, que hi hagi més recursos, que es consideren condicions dignes i respectuoses, per tant donem totalment ple suport. Volem fer una petita reflexió, que és que creiem que hi ha una cosa important també, que és que creiem que hem de deixar d'anar a demanar a l'Estat espanyol coses, que és el més important per poder solventar aquestes problemàtiques estructurals és començar a trencar amb aquest Estat espanyol i això.
Bon, qui té les competències, potser. Alguna paraula més, senyor?
Sí. Jo m'absentaré d'aquesta votació per motius personals. Vosaltres sabeu el que he viscut, vosaltres sabeu el que he passat, vale? Una discriminació total, sentint-me desprotegit totalment judicialment, havent guanyat un judici de falsa denúncia de violència de gènere, i amb ella no li han fet res. Vull dir, estic dient, l'article 14 de la Constitució espanyola i el 24, de veritat que per nosaltres no existeixen. Igualtat no n'hi ha, discriminació total. Hi ha més de 2 milions i pico de casos arxivats perquè no es condenen, perquè hi ha les directrius de l'Estat que no es condenin, perquè ja ve així marcat, a no ser que ho tingués gravat i sigui així, llavors jo m'absentaré. Jo sé el que és patir això, i els homes que ho pateixen, i els homes que suïciden, i els homes que suïciden perquè els hi destrossen les vides, vale? I que es puguen presentar en un jutjat, m'ha fet això, 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 i ho paguen així, això no és, aquest no és el sistema. Aquest mes hi ha hagut 4 nens morts per les mares, perquè els han donat la custòdia al pare. I això ho he pogut veure avui en un canal de notícies, ha durat 30 segons. A la resta no surt. Llavors, és el que diem. Si fem minuts de silenci, fem-n'hi per tots. Perquè hi ha molts homes que suïciden, molts homes afectats, molts homes que perden el cap, perquè quan un ho perd tot i tota la llei té bé tot en contra, hi ha gent que és més calmada, hi ha gent que s'ho agafa d'una manera, però hi ha gent que perd el cap. I la gent, a vegades, quan ho perd tot per una injustícia legal, dius, bueno, mal per mal, vull dir, no és el correcte, però és a el que estem arribant, a on estem anant i en tots els sentits. Després us queixeu de moltes coses, de tot com se mou el jovent, tot el que s'està movent avui en dia. Simplement, jo m'absentaré perquè si hagués de votar i donar arguments, creieu-me que ni tinc una llista.
Bé, respecto la posició i cadascú és lliure d'absentar-se quan cregui, però també és veritat que estem parlant d'oferir un servei de proximitat a les víctimes. No s'està parlant ni jutjant a ningú en aquest sentit. Les víctimes per violència de gènere. Sí. Bueno, totalment respectable la posició. Alguna paraula més, senyor Ricard?
Sí, no entrarem una miqueta al tema o als temes que defensen aquesta moció, perquè jo crec que s'han explicat prou bé i donem tot el suport en aquest sentit. I una vegada més doncs, veiem que les decisions se prenen des del centralisme, des d'un despatx, i tristament això ho veiem repetidament en molts llocs, i segurament aquestes decisions es prenen per estalvi de costos a l'administració, i tristament no es prenen les decisions per donar un bon servei i una bona atenció a la ciutadania, que l'administració hauria de vetllar per això. Per la nostra part, tot el nostre suport.
Gràcies. Senyor Vidal.
Sí, nosaltres votàvem favorablement. Som el grup que havíem fet una proposta, més que res perquè enteníem que es podia ficar ja que existeix. Entenc que s'ha fet un esforç per ficar-ne quatre a Catalunya. Se n'ha ficat una a l'Hospitalet, una a Barcelona, l'altra a la zona del Penedès i l'altra aquí a Ponent. Per tant, des d'aquest punt de vista s'ha augmentat, però no s'ha aprofitat una figura com és el jutge de suport, diguem-ne, que està pensat com a itinerant, de tal manera que si a un jutge de suport li dones tu tres jutjats, estaria un dia amb uns, un dia amb uns altres, i per tant podria donar el servei. Se desplaçarien, com ja hem parlat moltes vegades, una vegada que parlem també dels serveis del CAP2, etcètera, etcètera, no és el mateix desplaçar 50 pacients que un metge, no? Per tant, lo lògic és que els serveis s'aproximin al màxim possible, s'entén que hi pot haver temes econòmics, però la solució hi és, i havíem proposat que es demanés això. S'han comentat que per demanar demanem el que toque, que és el que heu ficat vosaltres a la moció, i després ells ja miraran a veure si ho atenen i quina solució donen. Nosaltres simplement pensem que existint com existia la figura aquesta del jutge o jutgessa de suport, era una possibilitat ja demanar-ho directament de discutir que sigui de suport, que no tingui assignat només un jutjat, sinó que tingui tres jutjats assignats i en funció de la feina pugui anar desplaçant-se d'un lloc a un altre. Ja sé que, a més, hi ha tot el tema dels secretaris judicials i tota la pesca, però entenc que és una cosa que actualment des del número 1 de primera instància s'està fent a Balaguer, per tant, s'ha de poder tenir l'estructura suficient per seguir donant aquest servei, i si el que faltava era que hi hagués un jutge o jutgessa de suport, doncs en un o dos dies, el que convingués en funció de la feina que hi hagués, es podia resoldre. De totes maneres, ja ho he justificat el què, per tant, ho trobem lògic i el nostre vot també serà favorable.
Gràcies. Per part del PSC també donarem suport a la moció, perquè creiem que no es pot prestar el mateix servei. De tres partits judicials estan en un sol centre a Lleida, per molt que posin una persona addicional, ja en perdem una, no? Perquè si estan els tres partits judicials tens una a cadascú, almenys. Per tant, aquí estem perdent recursos i sobretot això, proximitat, no? Inclús havia sonat, no?, que se podia permetre de fer-ho de forma telemàtica, també em sembla que no és la solució. Tothom que tingui algun tema amb la justícia, l'últim que vol és primer sentir-se revictimitzat o haver-se de desplaçar en excés quan pots tenir el servei al costat de casa, és a dir, defensant el territori. En això també em sumo al que deia el senyor Ricard, no? Que es fa des d'un despatx i no des del carrer per veure on estan els problemes. Estem parlant d'un abastament de territori molt gran que només es tindria, doncs, amb aquesta, faria un coll de botella, no? En aquest sentit, si tot es fa a Lleida, i per tant el que s'ha de fer és apostar pels serveis al territori, per serveis de proximitat i per serveis de qualitat i, evidentment, presencials. I en aquest sentit sí que nosaltres donarem suport a la moció també. Senyor Solanes.
Sí, agrair els suports de la moció. Pel que fa al tema del jutge de suport, sí que podria ser una bona fórmula. Simplement enteníem això, que aquí ens corresponia de rebutjar la centralització, i potser a nivell de grups parlamentaris o quan s'hagi de concretar, doncs segur que serà una possible bona fórmula. I després també coincidia amb el grup del PSC, que també teníem nosaltres. No hi hem volgut fer referència perquè tampoc hi volíem donar més importància, perquè entenem que no era la solució, però sí que va haver aquesta petita notícia, no, del departament, que obria la porta a fer declaracions per videoconferència, però clar, la modificació que fa el decret de la distribució dels jutjats continuaria sent la mateixa. Per tant, la centralització hi seria, no és el mateix, no és el servei que correspon, i sempre quedaria, doncs, a l'aire la possibilitat de fer-ho, no? I lliga amb el que deia el grup de treball, no, d'aquest estalvi de costos, que al final és l'únic motiu que pot justificar una mesura d'aquestes. Per tant, no havíem volgut comentar-ho abans, doncs, per no donar-hi importància, perquè entenem que això no hauria de tirar endavant, però sí que coincidim que no és la solució al problema que s'ha plantejat, no? Per tant, gràcies pel suport.
Per tant, en aquest cas sí que hem de passar a votació, perquè tenim una... No, tenim una... És una absent... Vale. Tenim una... com se diu? Absència. Una absència, per tant, passem a votació. No, abstenció no, absència. És a dir, que no forma part de la votació. Per tant, els demés sí que entenem que s'aprova per unanimitat amb una absència. Com ho fem, això? Ho votem? Sí, senyora secretària?
Entenc que s'aprova per 13 vots a favor i una absència.
Perfecte. Sí? Absència, no forma part de la votació.
Sí, sí, correcte. Absenció.
Ah, perfecte.
Sí, correcte. Absenció. Sí? S'aprova per 13 vots a favor i una... 13.
No, que... Som 14, sí.
Sí, correcte. S'absente, d'acord, s'ha aprovat per unanimitat. Queda aprovat per unanimitat.
D'acord, gràcies. Aclarit, eh? D'acord. Perfecte, gràcies. Passem doncs al següent punt de l'ordre del dia. Sí? Està passat? Sí, passem doncs al punt número 9, que és l'expedient 853/2025, moció que presenta el grup municipal socialista de Balaguer per demanar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats l'adopció de mesures urgents en matèria de finançament local. En aquesta ocasió el que presentem és una moció que no la fem, diguéssim, com a PSC, la presentem el PSC, però sí que és una moció que ens ve feta des de la Federació de Municipis de Catalunya, en la qual ja ens la van fer passar com a membre de la Federació de Municipis de Catalunya. Hi ha 5 forces polítiques que estem en aquesta federació, que som Esquerra, Junts, PSC, Comuns i Pacte Local, i per consens es va fer aquesta redacció d'aquesta moció i es va passar a la Comissió de Presidència amb la intenció de poder-ho fer arribar als diferents ajuntaments perquè sigui aprovat i fer aquesta una mica de pressió o moviment per a instar al Congrés dels Diputats a poder fer mesures per millorar el finançament local. No? En aquest sentit, la moció és molt llarga, llavors no sé si potser me n'aniria directament a llegir els acords, no? També seguint una mica la línia, perquè també han tingut vostès l'oportunitat de llegir-la i una mica amb la línia que feia també Junts abans, també crec que tothom ho agrairà. Al cap i a la fi el que necessitem és mesures per tenir un major finançament als municipis, no? I que evidentment si hi ha alguns municipis endeutats que n'hi ha força, doncs que puguen tenir algunes mesures, ni que sigui extraordinàries, no? I també tenim un arsal que ens ofegui i tenim de tot i per tant hem d'intentar buscar aquestes millores de finançament per a que des de les entitats locals puguem tenir una miqueta més de marge econòmic, perquè a vegades per petites qüestions pressupostàries, per petites qüestions ens fan fer, doncs, ens fan un problema i potser no ho és tant. No? I per tant, el que proposem és l'adopció dels següents acords, que seria el primer: instar els grups parlamentaris al Congrés dels Diputats a aprovar amb caràcter urgent les normes necessàries per actualitzar les entregues a compte de la participació en tributs de l'Estat per l'any 2025, d'acord amb els imports i terminis acordats al final del 15 de juliol 2024. En aquest sentit, és una moció que ens la van fer arribar a l'abril o al maig i he preguntat perquè, clar, jo sé que s'han anat fent qüestions en aquest sentit i sí que és veritat que la setmana passada el Consell de Ministres va aprovar les entregues a comptes pel 2025, però encara s'ha de fer tota la tramitació. Per tant, aquest punt encara és vigent i crec que hem d'instar a que ho puguin fer, no? Perquè puguem actualitzar aquestes entregues i que ho puguem tenir resolt per l'any 2025. El segon punt és sol·licitar l'aprovació d'una norma en rang de llei que permeti l'ús dels romanents de tresoreria i del superàvit pressupostari per finançar inversions financerament sostenibles durant els següents exercicis, prorrogant la norma de forma indefinida la vigència de la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Tercer, modificar l'article 21 d'aquesta llei perquè en els casos en què situació de necessitat de finançament o d'incompliment de la regla de la despesa de l'entitat local vingui motivada per l'utilització del seu romanent de tesoreria per despesa general i o excés de finançament afectat i no existeixi una situació de dèficit estructural, s'eximeixi als ens locals de l'obligació de formular un pla econòmic financer. Això feia referència fa una estona de que a vegades per petits desajustos ens fan paralitzar tota la tesoreria i haver de fer un pla econòmic o financer per poder continuar. Per tant, hauríem de ser una mica més flexibles quan aquestes despeses o aquests finançaments no són de caire estructural. El quart seria reclamar l'establiment d'un mecanisme de condonació del deute de les entitats locals similar al que ha estat denunciat per les comunitats autònomes les darreres setmanes. I el cinquè seria traslladar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Congrés, dels Diputats, del Parlament de Catalunya, a la Vicepresidència Primera del Govern i Ministeri d'Hisenda, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a la Federació de Municipis de Catalunya. Paraules? Senyora Núñez.
Sí, nosaltres entenem i compartim aquesta preocupació, no? Que de la, per la manca de suficiència financera dels ajuntaments, i sí que és important que s'ha de donar doncs, als governs locals recursos necessaris per poder atendre totes les necessitats de la ciutadania, que fa molts anys que els ajuntaments assumeixen competències que a vegades no van acompanyades d'aquest finançament, i això genera que no es puguin donar uns serveis públics bàsics adients, però a vegades bueno, però no compartim com està enfocada aquesta moció. I els motius diguem, que no compartim és que és respecte al sistema de finançament profundament, és profundament injust i centralitzat. El model de finançament local i autonòmic vigent és bastant centralista, bastant poc transparent i està potser més pensat en garantir la estabilitat pressupostària de l'Estat que no pas les necessitats de la gent. Nosaltres no volem reclamar més diners a Madrid, volem que hi hagi una sobirania fiscal per Catalunya i pels seus municipis. Respecte a la llei d'estabilitat pressupostària, creiem que és una eina de control i austeritat. Aquesta és una llei que va ser creada pel PP, vostès a dia d'avui l'estem mantenint, per tant, crec que aquesta llei s'hauria de derogar i no s'hauria de perpetuar o remodelar. Respecte a la condonació del deute, sí, però no a qualsevol preu. Seria important també demanar una auditoria pública del deute local per saber per què s'ha generat aquest deute. No podem acceptar que es porten en deute sense revisar les causes que els han generat. Després de democratitzar el finançament en exercici de sobirania fiscal, doncs, la solució estructural passa per un model de sobirania fiscal real per Catalunya i pels seus municipis, on siguem nosaltres qui recaptem, qui decidim sobre els nostres recursos, i no aquest actual model era del 78, del règim del 78. Creiem que és important que puguem assumir el traspàs de gestió fiscal als municipis i a la Generalitat. Reconeixem que hi ha alguns punts positius de la moció, però nosaltres ens abstindrem pels motius que he anomenat fa un moment.
D'acord, gràcies. Senyor Pla.
Votaré favorablement.
Gràcies. Senyor Ricard.
Sí, el tema dels recursos de l'administració local cada vegada doncs, són més limitats o no van creixent segons també els serveis i sobretot les despeses que tenen de manteniment dels edificis i de la via pública del creixement de la ciutat i, per tant, tot el que pugui millorar aquest finançament als ens locals, doncs benvingut sigui. Ara cal fer una reflexió en el sentit de, jo crec que hem aprovat durant molts anys diferents mocions que demanen aquest canvi de model de finançament, que evidentment ojalà poguéssim arribar amb aquest autogovern econòmic. Llàstima que teníem un govern de majoria independentista al Parlament i es va trencar, però bueno, algun dia suposo que hi arribarem i quan hi arribem doncs, evidentment doncs podrem gestionar-ho i esperem que ho fem de la millor manera. I en aquest sentit jo crec que és necessari aquest canvi de finançament als ens locals i jo crec que a vegades s'han d'aprofitar les oportunitats i tal com ha dit també la regidora de la CUP, doncs es fa més pensant en Madrid, no? Aquest centralisme que abans també fèiem reflexió amb l'anterior moció del grup de Junts, doncs aquest centralisme es prenen decisions des de Madrid i no pensant amb el ciutadà, amb les administracions que donen el servei directe al ciutadà, que moltes vegades són qui tenen el problema per oferir un bon servei perquè falten recursos per poder garantir doncs, aquest servei que es mereix la gent.
Gràcies. Senyor Vidal.
Sí, analitzant la moció, clar, representa que no sé si tenim la mateixa moció tots, aquí no hi ha un canvi de sistema de finançament. Aquí no se demana un canvi de sistema de finançament. Vull dir, aquí el que es demana és, primer, que facin el lliurament a compte sobre el que ja tenim pactat, s'entén. Segon, que es permeti l'ús de romanent de tesoreria i superàvit, etcètera, etcètera. Tercer, que si has incomplert perquè has utilitzat el romanent, no et calgui fer el pla econòmic financer. I quart, que hi pugui haver condonació de deute a les entitats locals, similar al que hi ha al FLA a les autonòmiques, i comunicar-ho. Per tant, evidentment, si tot això es pogués aconseguir, és una millora, però no estem parlant d'un canvi de sistema de finançament. És a dir, els diners que ens hauran de donar són els mateixos. L'únic que diem és, hosti, no m'apretis tan fort el coll que potser ara no puc respirar. És l'únic que estem dient. Estem dient que ens deixin gastar diners que ja tenim nosaltres, que no ens controlin més quan representa que has gastat una miqueta més i que si algun municipi està ofegadíssim, doncs que hi pugui haver la condonació, però entenc que són només no els que tenen deutes amb les entitats bancàries, sinó aquells que van fer l'equivalent al FLA amb el tema autonòmic i, per tant, em sembla que aquí a la zona de Ponent potser només hi havia un poble, que els homes de Nagaia, em sembla que només hi havia, però representa que sinto moltes coses pomposes, tu anem a solucionar tot, però és que no anem a solucionar res. Estem simplement pal·liant, una mesura pal·liativa, que és una millora i com a millora nosaltres la votarem favorablement, però no estem plantejant el fons de la qüestió, que és un problema, que és el fons de com repartim els diners a nivell de l'Estat. No? És a dir, l'Estat s'ho queda tot i després, magnànimament o no, acaba invertint. No? I només cal veure, per exemple, sobre la diferència de l'execució pressupostària entre Madrid i Catalunya o altres 25.000 virgueries que són capaços de fer amb els números públics, però que quedi clar, perquè he sentit moltes coses, que el que estem fent és demanar unes mesures pal·liatives, diguem-ne, que ens permetin no anar tan ofegats com a municipis a nivell de Catalunya, però no estem demanant amb aquesta moció un canvi del finançament local.
No, però s'ha dit. No, de fet, dic que de fet el títol és demanar mesures urgents al Congrés. Sí. No? Ah, vale. Sí, vull dir que sí, perquè aquí han parlat del finançament, i llavors s'han barrejat dos temes que no és el que ocupa, però com que està relacionat, evidentment tothom és lliure de dir i de comentar el que sigui, faltaria més, però sí, el que demanem aquí és mesures urgents per a poder pal·liar les situacions actuals que tenim a nivell de finançament, bueno, del tema local, de finançament local. Sí, senyor Ricard, perdó.
Entenc que... Jo cadascú jo entenc que es pot explicar com vulgui, pot defensar les mocions com vulgui i en aquest sentit, evidentment, moltes vegades estem molt distants, senyor Vidal. En aquest sentit, l'únic que hem dit és que tot el que pugui ajudar a tindre més recursos a l'administració local i en aquest sentit poder utilitzar el romanent de tresoreria, com vostè durant els 4 anys va poder utilitzar, doncs evidentment ajuda a donar un millor servei a la ciutadania en aquest sentit. Entenc que ho puguem explicar, sigui un punt de la moció o no sigui un acord, en aquest sentit volem fer aquesta reflexió i, per tant, és una moció i som lliures d'explicar-ho com considerem.
No era una crítica, era un aclariment. Simplement s'ha dit que era un nou sistema de finançament i que no estem fent un nou sistema de finançament, estem fent sol·licitant unes mesures que són lògiques i per això ho votem favorablement. Simplement el que diem és que s'havia comentat que era un nou sistema de finançament i malauradament no és un nou sistema de finançament. Sempre s'havia parlat de que si hi havia un sistema de finançament hi hauria d'haver els 3/3, que hi hauria una part als municipis, una part per les comunitats, una part per l'Estat. En realitat l'Estat s'ho queda pràcticament tot i després repartís com bonament hi sembla.
Gràcies. Per part de Junts, senyor Solanes.
Sí, gràcies. Bé, nosaltres compartim que el finançament dels ens locals és un dels grans problemes que tenim actualment per poder continuar prestant serveis de qualitat, que com s'ha dit, al final és l'objectiu de les administracions. I compartim també que és urgent impulsar aquesta autonomia financera dels ajuntaments, en aquest cas, i de la resta d'administracions locals per resoldre aquestes mancances, millorant el finançament local i amb la línia del debat que estem tenint ara, doncs, de forma estructural i, si pot ser, doncs, que doni la màxima seguretat jurídica als ajuntaments. Aquesta moció planteja algunes mesures urgents necessàries que, per tant, nosaltres compartim, però que no satisfan aquest canvi estructural. Amb aquestes mesures, amb aquests 4 acords que s'han llegit, creiem que també s'hi caldria afegir una millora dels fons de cooperació local al proper pressupost de la Generalitat, una revisió del finançament de les competències delegades i compartides, un repartiment just del límit del dèficit, una compensació per la pèrdua d'ingressos derivat del canvi en les plusvàlues i també compensacions automàtiques en els increments que es produeixen per llei del capítol 1 de personal. No? Quan parlem del finançament dels ens locals, des del punt de vista de Junts, també creiem que no podem obviar, i també s'ha fet abans potser alguna referència, que no podem obviar el tema que Catalunya pateix un dèficit fiscal que segons les darreres dades se situa en més de 20.000 milions d'euros anuals en els darrers anys i que és urgentíssim que es resolgui més enllà del procés independentista o no, com a una qüestió de justícia, doncs entenem que els impostos dels catalans s'han de poder recaptar, s'han de poder quedar a Catalunya i han de fer la gestió les administracions catalanes. Per tant, entenem que plantejar doncs, qualsevol canvi o millora de finançament en el marc, diguéssim, de la resta de territoris de l'Estat, ens plantejarà doncs, el cafè per a tothom de sempre i que, per tant, el sistema doncs, continuarà sent insuficient. I no cal dir que, com dèiem això, no? Que la solució final seria amb un estat propi i també amb una llei pròpia d'hisendes locals, que actualment és l'espanyola, que es pugui recaptar el 100% dels impostos, i aquesta seria la solució final. Per tant, compartim els quatre acords que hi ha, creiem que n'hi ha uns quants més que s'haurien d'incorporar i com que trobem fonamental que s'hauria de fer referència, perquè entenem que és un problema estructural i creiem que s'ha de parlar de la situació del gran greuge que pateix Catalunya a nivell de finançament públic, la proposta de Junts, que ja ho havíem traslladat al grup del PSC, és incorporar com a esmena un punt que és reconèixer el dèficit fiscal que pateix anualment Catalunya com una de les causes de l'infrafinançament municipal, perquè entenem que està relacionat, i exigir les mesures necessàries per eliminar-ho. Bé, sí que és cert que la proposta surt de la Federació de Municipis, a nosaltres no ens consta que hi hagi un consens estricte entre partits, no vol dir que dins de la Federació s'hagi acordat i s'hagi proposat, però el posicionament de Junts seria aquest. Per tant, si s'incorporés aquesta esmena que fa referència explícita com a un acord més al dèficit fiscal que pateix Catalunya, nosaltres votaríem a favor perquè compartim la resta de propostes també, i en cas que no es recollís aquesta esmena, doncs faríem una abstenció.
D'acord, gràcies. Jo aquí també voldria posar una mica en valor, quan m'ha comentat això de que ha posat en dubte de si Junts l'havia aprovat, precisament a la Federació de Municipis estem, de fet, a l'Ajuntament de Martorell, que és del seu color polític, l'han passat, l'han aprovat i està consensuat amb Junts, ja digui, repeteixo, a la Comissió de Presidència de la Federació de Municipis, que és on es parlen els temes, i evidentment els que estem d'acord passen endavant i els que no van enrere, evidentment que tothom posaria més coses a la moció, però per tant és l'acord de mínims de les cinc forces polítiques que he dit abans, del PSC, Esquerra, Junts, Comuns i Pacte Local en aquest sentit. Aquí jo realment el que em sabria greu, això també ho he explicat al grup, no? Quan ha fet això, dic, clar, m'agradaria que això es pogués presentar tal com està perquè és la seva proposta. Ara bé, si hi ha d'haver algun tema de que no l'hagin de votar, doncs també el que a mi m'interessa és que això arribi i que puguem ser quan més ajuntaments la puguem passar millor, les coses com siguin, no? I per tant, en el meu sentit, no sé, jo no he parlat amb els companys, però al final el que ens interessa també és que es pugui aprovar la moció. I, per tant, el dèficit fiscal no el té només Catalunya, vull dir que també n'hi ha altres i, per tant, tampoc no és... Bé, aquí en el cas que ens ocupa és Catalunya, per tant, per nosaltres no hi hauria problema en incorporar aquest últim punt, si així ho creuen, ja dic, Si això vulnerant el text original de la Federació de Municipis, que al cap i a la fi, això quan arriben als estaments als que ho enviarem, no sé si aniran a llegir exactament aquest darrer punt, sinó que veuran el títol i ja diran, doncs mira, Balaguer està a la llista del que ens ho demanen, igual que potser Tàrrega i suposo que Mollerussa, que són els que estan a la Federació, i Martorell, i Mataró, i tots els municipis que l'estan portant als seus plens a aprovació. Per tant, crec que l'important és que des dels municipis es faci aquesta petició d'intentar fer aquestes mesures per millorar les situacions actuals, que evidentment que podria ser moltes més, evidentment, però almenys aquestes que tenim ara, que han arribat amb aquest consens de diferents forces, crec que també són fàcilment defensables doncs, al Congrés dels Diputats, que també són presents aquestes forces. No? I, per tant, no ha de quedar potser tot en una sola moció, sinó que també nosaltres, des de cada grup polític, amb els nostres companys que tinguem més amunt, hem d'anar insistint i fent melleta i anar predicant en demanar això també. No? Vull dir que també tenim aquesta feina com a partits, de no només presentar una moció que es passi i que s'insti i que arribi on hagi d'arribar, on nosaltres decidim, sinó que també des dels diferents grups polítics i des de la nostra fase dins d'aquestes estructures també podem anar a trucar les portes per intentar que això esdevingui realitat. Vull dir que també prendre la consciència de que portem mocions que s'aproven però que tenim més capacitat de poder anar més amunt a plorar el que convingui, si m'explico, no? I per tant és important que també tinguem consciència d'això. Per tant, no sé com ho veurien la resta, suposo que tothom estaria d'acord amb incrementar, amb posar aquest punt i, per tant, poder-la aprovar. Ja la faríem arribar a secretaria perquè la poguessin incorporar. Si vol tornar, si vol llegir perquè consti a l'audioacta, el punt que afegiríem seria...
El punt seria el punt cinquè i el cinquè passaria al sisè i seria reconèixer el dèficit fiscal que pateix anualment Catalunya com una de les causes d'infrafinançament municipal i exigir les mesures necessàries per eliminar-lo. Aprofito per agrair la generositat del grup socialista. Estem d'acord que s'hi podrien incloure moltíssimes més coses, però per nosaltres creiem que no podríem posar aquí el llistín, però sí que n'hi havia una que era prou significativa com aquesta per sentir-nos doncs, més representats amb la qüestió del finançament.
D'acord, doncs, per tant, entenc que s'aprova per... Ah, no, tenim una diferent, eh? Per tant, ara sí que hem de passar a votació. Sí, sí, és que ara fer repàs visual. Per tant, vots a favor de la moció? Abstencions?
Queda aprovat per 13 vots a favor i una abstenció.
Moltes gràcies. Gràcies a tots els grups que han donat suport a la moció. I, per tant, passaríem al punt número 10. Sí. Que seria l'expedient 851/2025, moció que presenta el grup d'Esquerra Republicana per Balaguer sobre la protecció del patrimoni cultural. Qui en farà la lectura? Senyor Vidal,
jo
la paraula.
Començo directe llegint, després si hem d'explicar alguna cosa ja ho farem. Moció sobre la protecció del patrimoni natural. Cultural, perdó, natural també, però en aquest cas el cultural. Des que Esquerra Republicana sentim molta preocupació per les recents decisions judicials que afecten directament el patrimoni cultural que el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC, ha cuidat i preservat amb rigor durant dècades. Malauradament, al seu moment ja es va espoliar el Museu de Lleida amb les mateixes finalitats polítiques que no culturals. El Tribunal Suprem, en una sentència que rebutgem frontalment, ordena el retorn d'aquestes obres al monestir de Sixena, a l'Aragó, ignorant els criteris tècnics, museogràfics i científics que ho desaconsellen. Aquesta decisió judicial no respecta el valor patrimonial ni el treball rigorós de conservació que s'ha fet. Ens trobem davant d'un conflicte iniciat pels interessos polítics d'uns quants que sembla que no vulguin ser conscients del valor patrimonial excepcional que tenen aquestes pintures. Aquestes són a Catalunya perquè van ser salvades en plena guerra civil quan un incendi gairebé les destrueix. I si es van portar a Barcelona va ser perquè l'any 1934 acabava d'inaugurar-se el Museu Nacional d'Art de Catalunya i en aquell moment és on hi havia més recursos i experiència pel rescat patrimonial, que va permetre traspassar les pintures a tela i restaurar-les per recrear l'arquitectura i fer una exhibició fidel i original. Per tant, no va ser un espoli. A més, el monestir de Sixena, de l'Orde de Sant Joan, pertanyia en aquell moment al bisbat de Lleida, ja que el bisbat de Barbastre-Montsó no es va crear fins al 1995. En el cas dels murals de Sixena, també cal tenir en compte que en 1992 la Generalitat va signar un contracte de custòdia i utilització de les pintures de mutu acord amb els monges de l'Orde Santjoanista de Sixena. No és fins al 2014 quan, instigades per els polítics aragonesos, les monges reclamen els murals. Govern de tots colors de l'Aragó han insistit en recuperar el patrimoni conservat al MNAC, com ja havien fet amb el Museu de Lleida, però no han mostrat gens d'interès per preservar les obres que es troben a Madrid o fins i tot a l'Argentina o als Estats Units. La setmana passada, el patronat del MNAC va acordar per unanimitat demanar una incidència d'execució al Suprem en la qual alega la incapacitat tècnica del museu per traslladar les pintures murals procedents del monestir Sixena en un termini establert per la llei d'enjudiciament civil. En un nou informe es constata la impossibilitat de restituir els frescos a la sala capitular del monestir sense posar-los en risc. També el Consell Nacional de Cultura i les Arts de Catalunya, el CONCA, ha mostrat la seva preocupació per la preservació de les pintures i ha instat les autoritats a actuar en el marc que estableix la Llei de Patrimoni Històric Nacional i la Llei del Patrimoni Cultural Català. El MNAC no només protegeix unes pintures, protegeix la memòria col·lectiva, el coneixement científic i el dret de les futures generacions a conèixer la nostra història. Aquesta sentència posa en risc no només les pintures, sinó també la coherència museogràfica construïda durant dècades, el relat i la continuïtat històrica que el MNAC ha mantingut. La sentència del Suprem suposa un precedent preocupant que no té en compte els criteris tècnics que han garantit la preservació de les pintures murals al MNAC durant dècades, on han estat preservades les màximes garanties i accessibles a tota la ciutadania. La història de Balaguer i del comtat d'Urgell han anat molt lligades a aquest monestir, que havia d'esdevenir Panteó Reial, tot i que després es va decidir fer-ho a Poblet. Cal recordar que la decadència del monestir va començar amb l'arribada dels Trastàmera al torn després del compromís de Casp. Va ser justament per això que el monestir va tenir presoneres Isabel, la dona del comte segon el disortat, i les seves filles Elisabet, Eleonor i Joana, que justament havien nascut allí. I que la mateixa Isabel hi va acabar morint. És per tot això que es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar el rebuig de la paeria de Balaguer a la nova sentència sobre les obres procedents de Sixena, en aquest cas que ordena el retorn de les pintures murals que es troben al MNAC. Segon, posar en valor la tasca desenvolupada pel MNAC, com el seu moment al Museu de Lleida, en la conservació, estudi i divulgació de les obres que constitueixen el seu fons i defensar la unitat d'una col·lecció que ha permès al museu articular un discurs ric i coherent sobre la història de l'antiga corona catalana aragonesa i esdevenir una institució de referència. 3. Instar el Govern de la Generalitat a prendre totes les mesures necessàries per continuar defensant les obres d'art procedents de Sixena amb l'objectiu tant de recuperar les obres ja portades a l'Aragó com de conservar en el Museu Català els frescos romànics originaris del monestir. 4. Instar el Govern de la Generalitat a defensar amb determinació, com a membre del Consorci del MNAC, la permanència en el museu de les pintures murals que havien decorat la sala capitular del monestir de Sixena, impulsar des del patronat del museu les accions legals necessàries a fi de saber guardar aquests frescos. I 5. Exigir de forma prèvia a qualsevol actuació al Ministeri de Cultura, com a membre del Consorci del MNAC, un informe comparat sobre el trasllat d'obres d'art establint criteris clars i aplicant-los a un estudi de viabilitat del trasllat de les pintures murals de Sixena, la Dama d'Elx, els Bous de Costitx o el Guernica. Com podeu suposar, aquesta última frase simplement és per posar de manifest que realment si aquesta sentència, que és clarament anticatalanista, se fiqués a qualsevol lloc, el primer que haurien de fer és desmuntar el Prado, desmuntar el Louvre, desmuntar el Museu Britànic, l'Alte Museu de Viena, i no quedaria res perquè tot aniria al seu lloc, per entendre'ns, si és que és així com es creu que ha de ser. El grup de Junts ens ha fet un parell de propostes, una en principi està en correcte, l'altra em permeto explicar, si vols llegiràs la que hem quedat d'acord, però l'altra ho expliquem una miqueta, era sobre ficar en molta importància al tema del patrimoni i el fet de si s'ha de protegir aquest patrimoni i el fet de que el perill del trasllat és el que causa el no. És evident que és una de les causes que s'ha donat, però nosaltres vam voler afegir tot el tema de l'espoli que hi va haver al Museu de Lleida i justament si partíem de la base que només donàvem l'argument tècnic, les coses desplaçables són desplaçables i per tant des d'aquest punt de vista, tot i que compartíem totalment respecte a les pintures murals el punt que ens proposaven, també enteníem que des del punt de vista de preservació del patrimoni deixem desprotegit, diguem-ne, qualsevol cosa que es pogués carregar amb una furgoneta, com es va demostrar, diguem-ne, malauradament al Museu de Lleida. Si us sembla bé, potser estaria bé que ho diguessis, perquè si tothom opinarà sobre el...
Si us sembla bé... És que no s'estan tenint gaire bé.
És que ens han fet una proposta i, en principi, un dels punts que diuen l'acceptaríem. Clar, si fem tot el tom, haurem de tornar a fer per veure si ho trobeu bé. Per tant,
home, pot ser que ho féssim ara, que sou els que heu rebut una esmena, que la puguis explicar.
És que no la tinc, me l'ha llegit també.
Ah, o que la pugueu explicar per a poder tenir la proposta tothom abans de parlar. Perquè
exacte,
si no haurem de fer dos turnos...
Això és el que li
no
proposava, que aquest tros que me l'ha llegit i ho hem trobat correcte, si el podia llegir ella.
Sí, i tant, senyora Trinya.
Per tant... aprofito i faig la... O sigui, és el meu torn de paraula, entenc, no?
Per poder fer l'exposició de motius, cal que tinguem tots clar quina és la moció que es presenta.
L'esmena que s'aprova, només.
Exacte, és a dir, vostès han fet una aportació a la moció, exacte. Per tant, tots els grups han de saber quina és aquesta aportació, saber si s'accepta pel grup proponent o no, saber quines han fet, quines no s'accepten i saber en quin punt estem i després començarem el torn d'intervencions.
En atenció a que l'exposició de motius de la moció parla concretament d'aquesta incidència d'execució al Suprem que ha presentat el MNAC, nosaltres demanàvem que s'incorporés un altre punt que fos el següent, donar suport a aquest incident d'execució que ha presentat el MNAC, per tant, d'evitar danys irreparables en els béns que es volen traslladar.
I aquesta és la que entenem que s'accepta. Per tant, l'altra ja l'explicarà
en el seu torn. Ja l'explicaré després, sí.
Bueno, que al final és una qüestió que donem més informació del que ja s'ha dit una miqueta, no, això, que al final hi ha una part que ho diu, no, de que hi ha el risc de que es facin malbé els béns, va per aquí, Per tant, aquesta seria el que s'aportaria, Però això està no com a acord, sinó a dins del...
No, com a acord.
Vale. Seria un punt 6.
Entès que els antecedents en parla, perquè l'antecedent, la setmana passada el MENAC va acordar unanimitat demanar la incidència d'execució al Suprem, bla, bla, bla. Nosaltres proposem incorporar un acord que digui que en aquest sentit dona suport a aquest incident d'execució que ha presentat el MENAC, el patronat.
D'acord. Gràcies. Ara sí, té alguna cosa més el proponent? No, ja podem obrir torn de paraules. Senyora Núñez.
Nosaltres votarem a favor. Evidentment, volem expressar el suport nostre en defensa del patrimoni cultural català i la bona feina que ha fet tant el MENAC com el Museu de Lleida en conservar i preservar aquestes obres d'art. Rebutgem aquesta sentència del Tribunal Suprem i creiem que el patrimoni no ha de ser una moneda de canvi en conflictes de poder ni al servei de l'Estat espanyol, que fa anys que està instrumentalitzant la justícia per limitar els drets i la cultura catalana. Defensem que les pintures murals del MENAC es mantinguin a Barcelona, on han estat restaurades, conservades i accessibles a tothom, i exigim que qualsevol decisió es prengui sempre respectant la fragilitat d'aquest patrimoni i el seu valor com a memòria col·lectiva.
Gràcies, senyor Pla.
Sí, votarem favorablement, també.
Gràcies. Senyor Ricard?
Sí, en quant a les esmenes estaria bé que, com ha fet abans el grup de Junts, que pel grup de regidors les han passat i han dit si les acceptaven o no, estaria bé que si, quan les tinguessin acceptades, doncs, que també les passessin, per no tindre que debatre-ho ara i una mica confondre la gent que està escoltant el ple, perquè ja costa aquí a vegades entendre quina és la moció que s'aprova o no s'aprova, estaria bé que es pogués passar amb anterioritat. En referència a la moció, doncs, evidentment, tot el nostre suport, sobretot també la feina que fan tots el Museu de Lleida, el MENAC i tots els museus que conserven tot el patrimoni cultural, sigui d'aquí o sigui de fora, i en aquest sentit, si ens obliguen a retornar aquestes obres o qualsevol altre tipus d'obra, doncs també estaria bé que retornessin totes les obres o coses que estan repartides a fora de Catalunya i tornessin aquí al seu lloc. Per tant, o som tots iguals o no està bé. En aquest sentit, entenem que hem de defensar que això es pugui d'aquí, perquè realment s'ha fet un treball de conservació molt gran i esperem que això no vagi a més.
Gràcies. Ara sí, senyora Trilla.
Gràcies. Sí, doncs el que comentàvem era aquest nou acord que volem que s'inclogui en tant que s'havia parlat d'aquest incident d'execució. Per tant, enteníem que s'havia de fer pressió i, per tant, recolzar el patronat del MENAC en l'actuació aquesta jurídica que s'ha fet i, per tant, creiem que era bo que sortís com un acord. Havíem plantejat també, és cert que no ho havíem plantejat amb temps d'antelació, per molts motius que tampoc ara venen a compte explicar en aquest ple, però havíem pensat que era important afegir que un acord que digués que anés en aquest sentit, en el d'aplicar els mateixos criteris tant científics com a tècnics que s'han utilitzat en altres béns que són igualment fràgils i delicats i que no han pogut estar ni desmuntats ni transportats perquè suposaven un greu real per a la conservació d'aquell propi bé. I, per tant, l'objectiu que volíem nosaltres és que constés com a acord que els béns havien de quedar-se allí on eren. Molt encertadament, Esquerra Republicana planteja el fet de que els 97, si no m'equivoco, béns que es van expoliar del Museu de Lleida, els que van fer va ser ficar-los en una caixa i endur-se'ls. Per tant, ara no ho poden fer perquè ara hi ha un criteri tècnic i no és tan fàcil i, per tant, no volíem entrar en aquest greuge, no? Entre unes espècies sí i les altres no, és per un criteri tècnic. S'ha camuflat, i molt, amb criteris jurídics, sobretot, de per què aquestes peces han de tornar o no al lloc d'origen. Uns criteris jurídics que han avorrit molt a la gent, que la gent deixa d'entendre'ls i deixem d'entendre'ls i al final no sabem de què s'està parlant. Els tribunals s'abarallen entre ells perquè cal recordar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va avalar que es mantinguessin els béns on eren. Se'ls van endur, els van expoliar els de Lleida amb unes camionetes quasi furtivament i aquest, doncs, com que no poden desmantellar-lo a pic i pala, doncs, estan camuflant-los amb una sèrie d'impossibilitats o possibilitats, segons els altres, tècniques per a treure'ls d'allí on són i endur-se'ls. El que tenim clar és que aquí hi ha hagut criteris polítics per endur-se els béns allà on són. I si aquests béns, en comptes d'estar 200 quilòmetres o 300 quilòmetres enllà de Xixena cap a l'est, que és Barcelona, hagués estat 200 o 300 quilòmetres cap a l'oest i fos Burgos, aquest ple d'avui no hagués tingut aquest punt per discutir. Entenem doncs, que nosaltres votarem favorablement a la moció. Considerem que el que s'està fent amb els béns és, com ha dit el senyor Vidal, una sentència anticatalanista, és una consideració ni tècnica ni jurídica, sinó política, amb la voluntat absoluta doncs, de desfer qualsevol vestigi que pugui portar-nos a pensar que aquells béns són nostres i no d'ells. No? Per tant, tot el nostre suport a la moció, si s'incorpora el punt que s'ha dit, doncs, és el que preteníem.
Molt bé, gràcies. Bé, des del grup del PSC també donarem suport a la moció, perquè també al final aquí el que estem parlant és sobre la protecció del patrimoni cultural i sí que ens sap greu, no?, que ja tenim sentències que posin el patrimoni en perill i que aquesta tossuderia de que l'hem de tenir independentment, no?, vull dir, jo crec que hi ha criteris tècnics que avalen el no transport en bones condicions i per tant crec que, com deia la senyora Trilla, des de Catalunya a nivell judicial ja són conscients del que pot repercutir, no?, aquest transport i que llavors podria anar en detriment de la conservació d'aquest patrimoni que fa tants anys que s'està conservant, que es va recuperar, que s'està vigilant des del MNAC i nosaltres creiem que al final aquí el que s'ha de preservar és el patrimoni, evidentment, estigui en un museu, estigui en un altre, però que la gent puguem conèixer el nostre passat, la nostra cultura, el nostre patrimoni, evidentment, i si ens hem de desplaçar per veure-ho, tampoc no crec que hagi de ser cap problema, com ens n'anem en molts altres museus a descobrir parts del món, no?, com nosaltres tenim els nostres comptes a l'altre costat de l'oceà. Per tant, dit això, nosaltres votarem favorablement a la moció i independentment que també puguin portar aquest punt.
Val, doncs entenc que tothom està d'acord amb la proposta aquesta. Sí. Vale.
Per tant, queda, sí, senyora secretària.
Queda aprovada per unanimitat.
Gràcies. Anem al punt número 11, assumptes d'urgència que no en tenim. Per tant, entraríem a l'activitat de control, que seria el punt 12, que és donar compte dels decrets d'alcaldia del 657/2025 fins al 823/2025. Temes de decrets? Tenim algun tema? Sí, senyor Vidal.
Sí. N'hi ha quatre, que són quatre preguntes. Una és, hem vist que havia sortit a licitació els dos grups, diguem-ne, dels serveis veterinaris i han quedat deserts. No sé si saben per què ha quedat desert, si és que les condicions, el preu, el que sigui, no han sigut, diguem-ne, prou òptimes perquè s'hagi presentat ningú. Habitualment se fa la pregunta, no? Dius, escolta, com és que no...
Sí, ha sido una cuestión de timings y de mala suerte. Las clínicas veterinarias de los entornos que tenían más interés en presentarse, pues han tenido una serie de faltas de personal que les han tenido muy apretados en el día a día y no les ha dado tiempo simplemente a presentarse, pero siguen con predisposición a ello.
Per tant, entenc que ara s'obrirà un procediment negociat, no?
Sí, teníamos que acabar de decidir a nivel técnico si volvíamos a elevar los pliegos tal como están y simplemente tal cual como o hacer un negociado. Es algo que estábamos mirando a ver qué implicaba menos tiempo y menos trabajo para los técnicos, porque al final los pliegos están bien hechos. Entonces era para saber si podíamos aprovecharlos y volver a darles la oportunidad o no. Esto, pues a nivel técnico, lo que me sugieran.
Molt bé. L'altre és el decret 752, pàgina 239, i un romanent després generals amb una modificació de crèdit per valor de 486.000 euros que passen a despeses generals que entenem que havien d'estar previstes, diguem-ne, amb el pressupost. I ens sobte perquè algunes d'aquestes partides són unes que vam preguntar i no vam rebre resposta a l'aprovació inicial del projecte de pressupostos respecte a què ens semblava que estaven infrafinançades, que no hi havien ficat els diners suficients, com per exemple amb enllumenat públic hi ha 100.000 euros. Llavors no acabem d'entendre fer el pressupost sense ficar totalment la quantitat que necessites per després, abans de tenir el pressupost definitivament aprovat, ja fer un romanent de tesoreria, agafar 486.000 euros, dels quals 100.000 se'n van a enllumenat públic, que és una de les partides que vam comentar que ens semblava que no s'havia ficat la quantitat necessària, doncs m'ho sobtava que es fes la modificació de crèdit justament ara.
Sí, de fet, aquesta modificació de crèdit ens ha vingut totalment donada des del Departament d'Intervenció. Entenc jo que és incorporació de romanents i entenc que el que van fer és tenir en compte això, perquè clar, això són temes que porten directament des d'Intervenció, sincerament. A veure, i aquests 100.000 euros, això s'incorpora al ple, al pressupost del 2025 que hagi de venir, és a dir, són partides que ja hi eren i que s'incorporen.
En principi, el del 24.
Perdó?
El del 24 prorrogat, el del 25 no està aprovat.
No, sí, sí, però aquestes són les que s'incorporen al nou. Sí?
S'incorporaran al nou, si mai
quan
s'aprova
estarà,
el nou.
Quan estarà, si és de bé, evidentment.
Ara, de moment hi ha el prorrogat del 24, per tant, s'entén que s'incorporen al del 24 i aquestes incorporacions seran cap al 25, però ho dic perquè m'ho va curiós, perquè vam preguntar per què algunes partides m'ho semblava que no estaven amb prou crèdit per poder fer-hi front, i resulta que es fa una modificació agafant de romanent i amb una partida concreta, per exemple, fica 100.000 euros. No? Per tant, això, quan ho vam preguntar, que no ens vau respondre, entenc que sí que potser teníem raó que no s'havia ficat tot el que calia per poder fer front al que costa durant l'any d'enllumenat, si resulta que abans fins i tot d'aprovar definitivament ja hem d'anar a buscar romanent 100.000 euros.
No, i vam... No, és que vam parlar de que tot el tema de l'enllumenat i tal no era una xifra que haguéssim posat nosaltres, sinó que ens venia donat en base a diferents exercicis i entenc jo que des d'intervenció ja teníem previst que hi hauria aquesta incorporació. Sí, senyora interventora.
És la incorporació que fem cada any de lo que està adjudicat. El que passa és que se fa tan tard, perquè primer hem de fer la liquidació, les factures van corrent, les de llum, de gas, tot això van corrent, llavors incorporem crèdit, no incorporem l'adjudicació. Això ho hem fet sempre. Llavors no és que ara s'incorpori, es faci una modificació per fer front a lo si falta o no falta, que no ho sé, sinó que és una modificació per fer front a la incorporació del que estava adjudicat l'any passat i que encara està pendent de facturar. M'ha explicat? No. No m'has entès?
Sí, sí, sí.
Ah.
No, que si no puc parlar, perquè no
m'he trucat. Ai, perdó.
Parla'm que hagis de parlar perquè ho puguem fer. El decret 806, 394, entenc que no surt amb tot el decret i entenc que això és el que paguem a la Che, que després demanem que ens financiï l'ARC, l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, no? Perquè és que no surt enlloc que sigui la Che, sembla que estiguem pagant uns diners a la pròpia ACA perquè ens acabi finançant aquests diners la pròpia ACA. Això no és allò que paguem a la Che del dret d'abocament?
Aquí fica a l'ACA, aprova la sol·licitud de l'atribució de fons per al finançament del cànon de control d'abocaments de
l'ACA. La subvenció la demanem a l'ACA
de
per poder fer front al pagament de la quota que ens fa la Che. Això al seu moment ho vam negociar perquè ens queixàvem amb l'ACA que pagàvem el cànon, etcètera, etcètera, i després la Che ens cobrava uns diners per abocaments. Llavors, els que estàvem dins de la zona compartida, que en diuen, vam demanar que com a mínim l'ACA fes front amb aquests diners. Però, clar, no surt en lloc Che. Sembla com si estiguéssim parlant d'uns diners que pagues a l'ACA i després demanes a l'ACA que te subvencioni. Jo entenc, o vull entendre, que estem parlant des de la Che, que és la taxa d'abocament que es paga anualment a la Che, que deuen 70 i pico mil euros. Entenc que és més per aquí que no pas perquè l'ACA t'autofinancia.
Com que posa ACA, prenc nota i em faré una consulta. Més que res per saber la relació que tenim entre aquest decret i si és ACA, si és Che, i veure què és el que rebem, el que paguem. I, per tant, me l'apunto per fer la consulta, d'acord?
No, la subvenció és a l'ACA, eh? Que la demanem a l'ACA perquè ens pagui, però, clar, no perquè ens pagui un pagament que hem fet a l'ACA. S'entén que, si no, només cal dir que m'ho perdonés. Simplement és perquè entenc que és el que s'havia pactat al seu moment, a menys que ho hagin tirat enrere, que el que farien és pagar els diners que hem de pagar nosaltres a la Che com a dret d'abocament, en quant a que tots els que estem a les conques exteriors, si els altres són interiors, hem de pagar el cànon
a l'ACA i a part hem de pagar a la gent. Però doncs ho miren. I després han vist amb un decret que havia quedat desert el tema del bar de les piscines del CK. De tant en tant passa, eh? no hi ha cap problema. El que ens ha sobtat és que després ha fet un procediment, se pregunta a tres, clar, hi ha dues empreses i una associació. Clar, habitualment, si ho fas per associacions, fas per associacions, però és molt difícil, diguem-ne, que quan demanes preu, demanis a associacions i a privats, no? Perquè si fas a l'associació, les persones que estaran al bar, què són? Clar, si són associats, seran voluntaris? Si ho fas per associacions, fas per associacions, però fer-ho per tres, i clar, ens hem interessat, hem dit, escolta, com és que d'això, i a més amb ells no se'ls ha comunicat que s'hi podien presentar. Per tant, no se'ls ha convidat. Hi havia un dia per convidar-los i ells encara, la primera notícia ha sigut que nosaltres hem dit, escolta, que teníeu pactat alguna cosa, com és que, pues, si estava pactat, és endavant, eh? Però clar, tindre dues empreses i una associació, i a l'associació, a més, ficar aquí el nom i no comunicar-li, home, ens trobem una miqueta com estrany, diguem-ne. Si mires el decret, és el 823, saps que no acostumo a dir noms. La pàgina ha dit la 426. Hi ha dos noms i una associació.
Sí, bueno, no preguntarem exactament. Jo sé que es va quedar desert i després va haver un negociat que va ser molt ràpid perquè, clar, s'obrien les piscines i havíem d'anar a contrarrellotge, però ja no sé més de com va anar. Jo sé que es va quedar desert i que es va tenir que fer un negociat i inclús molt ràpidament, però res més.
Crec, Marc, que tenen un dia per presentar-ho. El que passa és que ens hem trobat que l'associació en si no en tenia cap constància i a més ja trobàvem de per si que barrejar associació amb empresa era complicat perquè no està jugant amb igualtat de normes, a menys que pretenguis que l'associació contracti gent, que això ja és un lío diferent.
Ho preguntem al departament, més que res, com va anar la cosa. Alguna qüestió més de decrets? No? D'acord. El tema de decrets, sí, senyora Trilla.
Gràcies. Seguint una mica amb el tema del servei de veterinari que s'ha parlat anteriorment, és que nosaltres volíem comentar-li doncs això, hem vist que s'havia tret a licitació, que ha quedat deserta, d'aquest servei de veterinari, però a la vegada en paral·lel també sabem que s'ha creat una plaça de veterinari, de manera que llavors no tenim clar quin és l'objectiu que preveuen, tenir una plaça, o sigui, un 2+1 o 2+2, no sabem si és que seran, perdó, tres veterinaris al final, perquè després hem llegit que a part del veterinari propi, per dir-ho d'alguna manera, hi havia com a dos veterinaris externs, un que s'ocuparia, diguéssim, de lo que és les intervencions quirúrgiques, de la castració i l'esterilització, i després un altre que seria un control en general, un veterinari generalista, per d'alguna manera. Llavors, era una mica perquè ens expliquessin com tenien previst això.
Con respecto a los veterinarios que queremos contratar, es un servicio del día a día, ¿no? Hay urgencias, hay tratamientos clínicos, hay situaciones en las que se requiere sí o sí pues un veterinario especializado en pequeños animales y que además tenga los medios necesarios, radiografía, ecografía, etcétera, etcétera. Entonces es un servicio bastante poco sustituible por ningún personal de la casa, que ahora pasaré la palabra para que te digan exactamente esta persona a qué se va a dedicar, ¿no? Más concretamente. Pero los servicios que estamos licitando son eso, el día a día. Pues hay un mordisco, hay un gato que necesita una atención diaria, nocturna, de fin de semana, pues se lleva a la clínica tal o cual. A la vez, esto de los lotes, que puede que haya dos lotes en cuanto a la licitación, es porque necesitamos, por un lado, una clínica que ofrezca urgencias y, por otro lado, una clínica que tenga la mayor disposición posible para hacer castraciones en grueso, es decir, capturar 5 o 6 gatos y que lo puedan hacer de golpe. Esto muchas veces no es posible dentro de clínicas normales y habíamos pensado que, bueno, por eso en los pliegos hemos puesto este requerimiento de que se puedan hacer cargo de varios de varias esterilizaciones a la vez, pues habíamos pensado que si gana el hospital universitario, pues tendremos ahí una buena colaboración, ¿no?, entre ayuntamiento y hospital universitario para estas castraciones en concreto. Por eso lo de que pueda haber dos o tres lotes dentro de la licitación.
Això, un moment, això és pel que fa a nivell de serveis, que serien aquestes licitacions que surten, que és totalment relacionat amb el refugi, val? Que seria servei del dia a dia, com bé deia el PAE, del refugi d'animals, i l'altra cosa és la figura del veterinari, que això també quan vam presentar el pressupost el que vam dir és que no seria el veterinari, diguéssim, del refugi, sinó és una figura del veterinari que ens vindrà d'una transformació d'un existent de l'escorxador, d'acord? I que voldríem que pogués abarcar diferents temàtiques que ocupen a la paeria, com pot ser el tema de mercats, de salubritats, de, per exemple, sabeu que la Generalitat fa anys que va deixar de fer aquestes inspeccions a comerços, a empreses, i per tant és una responsabilitat totalment local, i aquest veterinari també ens podria ajudar a fer aquesta tasca. Evidentment, suport al refugi sí, com bé faltaria més, però sí que és una mica una figura que hem d'encabir dins de, doncs, aquest tema de, doncs, salut pública, vigilància, alimentació, val? I potser ja no és tant només el veterinari d'animals en aquest sentit, sinó que, bueno, hi ha moltes carreres, hi ha moltes figures, diguéssim, de veterinari, i no seria tan encarat amb aquesta de la prestació del servei pel refugi. No sé si s'entén la diferència.
Sí, entesos. Després, el decret, el 661, que és a la pàgina 8, hi ha una... s'encomana una redacció d'un projecte per a la reforma de la biblioteca, Margarida Montferrato. Volíem saber quin tipus de reforma estan plantejant. Pàgina 8.
És la redacció del projecte de la biblioteca infantil, que hi ha una subvenció a la planta baixa, sí.
Gràcies. Després, a la pàgina 139, el decret 711, hi ha l'aprovació d'unes factures en les quals surt d'obres i serveis, surt una consta per un valor de... bueno, una consta i una altra que n'hem dit. És igual. Sí, una consta és igual. D'uns 37.000 euros. Volíem saber que havíem pensat perquè hi havia una discrepància d'intervenció. Llavors, hem vist que hi havia... o sigui, entenem que no hi ha licitació, que no hi ha partida, no ho sabem. El fet és que, investigant, hem vist que hi havia una recollida de voluminosos, i volem, aprofitant aquest tema, volíem saber com estava això, doncs, perquè l'estiu passat vam parlar de que hi havia aquesta participació, per d'alguna manera, del Consell Comarcal, i volíem saber, doncs, on estem en aquest moment, en quin punt estem, perquè hem vist que estem, doncs, tirant d'externs per poder fer aquest servei, i volíem saber com està el tema de la licitació de la recollida.
Sí, senyor Campfogós.
Hola, bona tarda. O bona nit, ja quasi. Referent al servei de voluminosos, comentar-li que nosaltres, com bé ha dit, vam fer la bossa d'hores amb el Consell Comarcal. Llavors, encara queden hores d'aquesta bossa, i puntualment, segons el tipus de feina que es té que fer, o es contracte de la bossa d'hores del Consell Comarcal, o agafem de Neconsa i li ampliem el servei perquè puguin anar a recollir aquests voluminosos. I referent al servei, ara mateix s'està estudiant a nivell tècnic, perquè hi ha un dubte jurídic de si la recuperació d'aquest servei implica també l'absorció dels treballadors que estan treballant actualment amb aquest servei. Llavors, des de les àrees jurídiques estan acabant de fer els informes pertinents. Hi ha una sentència del gener, mira, us la passaré a dir, que ficava una miqueta de llum amb això. I estan mirant jurídicament el com gestionar si fem la subrogació del personal i agafem el servei directament o se fa una contractació de personal, perquè sempre hem dit que aquest servei el volem recuperar directament des de la paeria. Tenim una necessitat real. Ara mateix el servei són 2 dies a la setmana a la recollida, però ho sabeu tots que tenim molts problemes amb aquest servei, amb l'incivisme, i la ciutat necessita doncs, gairebé quasi cada dia que passes a recollir-se dels voluminosos. Llavors, volem recuperar aquest servei i si tècnicament el podem tirar endavant ja aquest any, doncs estem treballant per això.
Gràcies. Després de la pàgina 380, el decret 798, hem vist que han seguit, bueno, han fet la compra d'un vehicle, casualment per 14,9 mil euros, quasi els 15 mil que necessita el contracte menor. Volíeu saber quin procediment de compra és el que han seguit, com és que l'han adjudicat a un contractista de Lleida, pàgina 380. Si és que no han trobat cap vehicle aquí a Balaguer, bueno, una mica si és que el proveïdor té confiança, a veure quin és el motiu pel qual... 380, és un proveïdor, un contractista de Lleida.
És de Balaguer, de fet està al polígon. Està al polígon industrial.
Sí?
Camp Llong, sí, sí.
Doncs de totes maneres això, volíem saber quin procediment s'ha seguit per fer aquesta compra, quin criteri segueixen... per fer una compra.
Sí, aquí el que es buscava era un camionet amb cistella darrere, un camionet amb remolquet per poder utilitzar-lo de manera polivalent, i el procediment que s'ha fet és buscar 3 pressupostos a 3 proveïdors diferents. Vale. I llavors s'ha tornat a guanyar el proveïdor de Balaguer, que és d'aquí de la ciutat de Balaguer. Sí.
D'acord. Algun altre tema de decrets? No? Per tant, aquí acabaria el punt número 11 de l'activitat de control. I passaríem, doncs, a l'apartat de precs i preguntes. Senyora Núñez.
Sí, jo l'anterior ple vaig fer una sèrie de preguntes respecte a la neteja del carrer Ponent i espero resposta. Suposo que potser no... Sí, el passat ple vaig preguntar diverses coses sobre el carrer Ponent respecte a la neteja. Quina era la freqüència mínima de pas del servei de neteja a la zona Joan Maragall i carrer Ponent, que els veïns van fer queixa que durant 2 setmanes, mínim 10 dies, van estar sense recollir la brossa, que hi havia uns sacs de runa a la zona de la rotonda, que crec que encara hi són, i que hi havia 2 escocells buits que es pensaven replantar. Van dir que ho van apuntar i que em donarien resposta.
Bueno, el tema dels escocells, com que tenim en diferents punts, sí que és veritat que és una de les... Ah, sí, tenies algo previst, eh?
Sí, perdó, ara estava jo amb una altra cosa. Sí, ara amb la nova plantació que farem, plantarem els arbres que puguin faltar. Sí, sí, em sembla que això li vaig respondre ja a l'anterior ple, em sembla que amb la nova... Amb la no... Vale. Pues, sí, amb la nova... Sí, el tema dels escocells, amb la nova plantació plantarem les coses que falten.
I respecte a les preguntes de la freqüència de neteja... I de més?
Estem pendents de l'informe. Vam demanar al servei que ens passés i que ens digués els motius, si eren o no eren. Llavors estem esperant que ens passin l'informe i en pic ho tinguem ja us lo facilitem.
Si ho pot enviar per e-mail, li agrairé. Després, vull transmetre una queixa en nom del Casal Pere III. A inicis del mes de juny van organitzar la Fira Floral Conte Jaume i justament en aquell mateix espai concorria un esdeveniment esportiu. D'acord, jo justament em vaig col·locar en una zona d'ombra, inclús se'ns van cripar per estar allà, vull dir, l'espai potser havia d'estar com més delimitat o més, bueno, potser buscar alguna ruta alternativa perquè les persones poguessin participar en aquest esdeveniment. I també volem fer queixa de que la publicitat d'aquesta empresa i d'aquest acte, la que és la pàgina web d'ells, està completament en castellà, que crec que és important tenir cura també de amb qui contactem i intentar, doncs, això, bueno, almenys que estigui traduïda, com moltes opcions hi ha, no?, en diferents pàgines web del castellà i del català.
Sí, bones. El dia de que comenté vostè, és cert, hi havia una cursa, era una cursa que ja estava, bueno, era tot un esdeveniment esportiu que ja feia més d'un any que havien demanat el dia. Després, a nivell tècnic, a nivell de la paeria, ens vam adonar que hi havia també aquesta ofrena. I en principi els tècnics de la casa van estar treballant perquè ni una cosa ni l'altra estorbés els uns als altres. Realment jo estava allà i vaig veure que no es va treballar suficient, entenc, perquè no es molestés, i sí, i la meva queixa també hi va ser. Pel que fa a l'esdeveniment, que va ser tot, que m'ha arribat també a mi la queixa en castellà, cal dir que els que ho promouen és una empresa de Balaguer, una associació de Balaguer, i sí que se'ls va enviar això. Ells ens van respondre que això és un esdeveniment a nivell estatal, que ells contractaven els serveis amb aquesta empresa especialitzada i que era a nivell estatal, i també els hi vam dir que per pròximes edicions o proves d'aquestes característiques seria un element important a tenir en compte.
Em semblen molt bé aquestes puntualitzacions. Després, vull fer una altra pregunta. Un veí del carrer Mollerussa em va fer arribar unes fotografies del passat dissabte, dia 21, on estava el carrer tallat i hi havia un inflable. Estava degudament senyalitzat, però jo la meva pregunta és què fa un inflable tallant un carrer? Un carrer que, si en el cas que hagués un incendi o una ambulància, no hagués pogut passar. Si jo demano permís al carrer Sant Pere Màrtir, també podré ficar un inflable?
Sí, de fet, em van arribar també aquestes imatges, dels quals no teníem constància, sincerament, i en aquella mateixa tarda vaig fer preguntes insistentment perquè no em semblava gens normal d'allà un carrer per posar un inflable. Llavors sí que hem estat investigant, preguntant també a Guàrdia Urbana i a qui va fer, doncs, la recepció d'aquesta petició, no? I es veu que es va demanar una ocupació de via pública per aparcar unes furgonetes i només en un lateral del carrer, i cosa que després s'ha vist que no és així. Per tant, sí que hem demanat que procedeixin a fer el que convingui si no s'ha complert amb el que s'ha demanat.
Perfecte. Després volíem recordar que en un anterior ple vam treure el tema del cablejat i ens ha, bueno, i que si hi hauria la possibilitat de fer algun tipus de regulació o d'ordenança, perquè, per exemple, l'altre dia passejant pel carrer d'avall hi havia un munt de cables per la porxada, inclús al mural del Moixí hi ha alguns cables per allà que no acaben de posar-se bé el mural. Vull dir, si hi hagués la possibilitat de poder ordenar i una mica anar al darrere d'aquestes empreses que van deixant tots els cables i no netegen, doncs creiem que seria un punt a favor per tenir un Balaguer, doncs, endreçat.
Sí, bueno, en aquest sentit, sobretot al centre històric ens passa molt que tenim moltes façanes plenes de cables, no? I també és una qüestió que hem estat mirant de cara també a la llei de barris, si finalment podem anar fent coses, no? I arranjant i demés, que es puguin passar tots aquests serveis, diguéssim, per sota d'alguna manera i treure cablejats de façanes, de voreres, veure que estan penjats, que ara és d'una llum, que ara és del telèfon, que ara és d'internet, i al cap i a la fi també hi ha alguns serveis que són nostres, però altres que no, que són d'empreses que al final van allà, t'ho posen, te fiquen el cable d'internet I mira, i així va, no? I de fet sí que és un assumpte en el que s'està mirant, també des d'Oficina Tècnica com han estat mirant a veure com podem tenir tot això més recollit, inclús a nivell visual i a nivell de seguretat, inclús a nivell de seguretat dels serveis precisament. Per tant, sí que és un tema que preocupa i hem estat mirant que evidentment cada vegada que es faci algun arranjament de carrer, si hi ha alguna cosa d'aquestes, ja incloure els serveis que vagin passant per sota terra, en aquest sentit, no? Ja sigui llum, telèfon, internet o el que sigui.
I per acabar, me consta que li han fet arribar una carta des de la plataforma Pobles Vius, on d'altres ajuntaments, en concret altres alcaldes, s'han sumat. Voldríem saber si Balaguer, vostè com a alcaldessa, firmarà aquest posicionament en aquesta carta. Sabem que l'han fet arribar a través d'un altre alcalde i també que una altra persona també l'ha fet arribar. Voldríem saber si vostè pues, firmarà la carta que dirigirà a la consellera de Territori, com han fet altres 21 alcaldes de les Terres de Ponent.
No em consta que m'ho hagi fet arribar cap alcalde, m'ho ha fet arribar el company de la plataforma. Crec. No, que no és ni el company de la plataforma, és un altre. Que
bueno, a mi m'han comentat, m'han dit que també s'havia arribat la carta per part de l'alcalde de Becaire, també.
Ah, a nivell postal, doncs no l'he rebut, potser. A nivell postal no ho sé. Vale. Nosaltres amb el tema de la planta de la Sentiu, i ho hem dit al principi, els hi hem dit a la plataforma, i ho hem dit i ho hem seguit fent, i ara potser parlo jo com a PSC, si després el company de govern vol parlar, pot fer. Nosaltres ens hem centrat sempre en, per exemple, les al·legacions que hem fet, que les hem fetes, fer-les a criteris tècnics. Evidentment estem parlant d'un projecte que compta amb l'aval de la Generalitat, que s'ha constituït com un projecte estratègic i evidentment ja entenem i sobreentenem que han de complir amb tots els ets i uts perquè es pugui fer de la millor manera possible i evidentment complint totes les normatives. Evidentment també creiem que a través d'aquesta plataforma hi ha una, i perquè jo he assistit a alguna reunió que ha fet aquesta plataforma en la que inclús personalment m'he sentit assenyalada totalment, que estàvem allà al final, l'alcalde de Vallfogona i jo mateixa, que faltaven dos dies per fer les al·legacions, que nosaltres ja les teníem treballant a l'oficina tècnica, i aquí públicament, davant de tota la gent, va dir bueno, i aquí també l'alcalde de Vallfogona i l'alcaldessa de Balaguer, que encara no han dit res, a veure què venen a fer, què venen a dir. Ens vam sentir una miqueta, potser no cal que ens assenyalin, potser que ens deixin fer i opinar el que creguem, i nosaltres la nostra postura a nivell, ara ja parlo com a PSC, el que hem decidit, i amb això jo crec que anem de la mà en treballem, és actuar a criteris tècnics. I a partir d'aquí demanar, evidentment, i ser exigents en que la planta, si ha de ser, i el que sigui, que evidentment sigui en totes les condicions i que sigui per a bé. No? I per tant, nosaltres, jo de moment no tinc intenció de signar aquesta carta, perquè tampoc no vull entrar en aquest joc polític, perquè m'ho sembla, i crec que ara mateix no per part meva no hi entrarem. No sé si ha de dir alguna cosa, senyor Ricard.
Sí, jo crec que totes les al·legacions que hem anat fent les hem fet tècniques i ho vam considerar que com a paeria ho havíem de fer amb qüestions tècniques i després cada grup políticament pogués mostrar la seva conformitat o desconformitat amb la planta que una miqueta s'encaren de la Sentiu, i en aquest sentit, per això, com a paeria, almenys sempre que hem presentat al·legacions han sigut els tècnics que s'ho han revisat, tots els diferents tècnics de la casa que podien mirar les al·legacions, i sempre s'han contestat de manera tècnica. A partir d'aquí, la part política vam entendre que tocava a cada grup, o en tot cas aquí al ple de municipal, el poder debatre sí o sí no del tema de la planta de la Sentiu.
Jo crec que aquesta ambigüitat també, bueno, que han comentat, doncs és molt clar que estan a favor d'aquest projecte i des, bueno, doncs la gent que estem en contra, perquè creiem que no és necessari pel territori i que se juga amb la salut dels balaguerins i les balaguerines, que creiem que Balaguer no ser la capital de revoltada de certes empreses que el que fan és pues desprestigiar Ponent.
Jo crec que és un tema prou important per dir si estem a favor o no estem a favor. Porti una moció aquí al ple i la debatem. O sigui que al final estem parlant de què és la paeria. Al final, si prenem decisions directament, per què les prenem? Si no les prenem és que estem a favor o estem en contra segons el parer de cada grup. Clar, al final entenem que la paeria és... Tots som representants de la paeria i, evidentment, segurament hi ha diferents opinions. O sigui, a vegades, segurament aquest suport va en contra de certes plantes. Aquí a Balaguer tenim una planta de biogàs. També la fem tancar? Sí, és molt diferent, evidentment. Són projectes molt diferents. Llavors, políticament, cadascú defensi el que vulgui. Parlem amb tècnics, parlem amb els impulsors, parlem amb la plataforma, portem una moció, la debatem. Clar, o sigui, és una carta que ve directament i s'ha de fer aquesta carta, i s'ha de signar aquesta carta. Potser hi ha algun punt que podem debatre aquí si s'ha de signar o no s'ha de signar. O sigui, quan ho portem a debatre, és que llavors, com que no agrada la resposta, és que, clar, estem a favor. Sí, anava per aquí la seva intervenció. És la...
És una mica aquesta indefinició. Fem tècnics, però tampoc no ens aclarim i diem abertament que no. Jo vaig presentar una moció i vostès van dir que la van tombar perquè van dir és que això ja s'ha parat i després s'ha tornat a engegar el procés.
Doncs torni a presentar una moció. És així de fàcil, no sé, vull dir, llavors la debatrem, si la provem íntegrament o es pot modificar, perquè clar, a vegades també és que hi ha mocions que algun grup que la porta aquí que és inamovible. O és allò o és allò. Clar, o sigui, al final, com a paeria, l'únic que hem fet és intentar donar resposta a qüestions tècniques. Que això si hem viu, no sé, hem tingut el mateix discurs sempre. Des del primer dia respondrem com a qüestions tècniques com a paeria. Després cada grup que políticament faci la política que vulgui.
Alguna pregunta més per part de la CUP?
Sí, volem saber perquè al final no, Balaguer no ha accedit a la subvenció del Ministeri sobre el tema del control dels felons felines.
Faltaba por actualizar unos datos que no dio tiempo a actualizar. En cuanto al plan de gestión de control de colonias felinas, había que hacer unas modificaciones que no dio tiempo a introducir. Se pensaba que sí por plazos y tal, pero la persona que nos lo hizo también pensaba que entrarían por plazos, pero no dio tiempo a cambiar ese decreto.
¿Y quiénes cuestiones eran en concreto?
Por un lado, era uno bastante sencillo, que era simplemente tener una firma de un veterinario conforme estaba pendiente y estaba al cargo de todo ese plan de gestión. Esa era la parte fácil, pero había otra que es que no recuerdo, te la pasaré, porque era un párrafo en concreto que había que introducir de alguna forma, que de hecho creo que ya se ha introducido y lo que tendremos que hacer es aprobarlo por decreto para que de cara al año que viene podamos solicitarla sin problemas.
¿Y si es podía aprobar per decreto, por qué no supera el decreto abans? O és que no ha donat temps de fer aquesta maniobra? Val.
Altres preguntes? No, eh? Bé, senyor Pla.
Us llanço un... A veure, us llanço un... en aquest sentit a favor vostre, en aquest cas que comentàvem. Jo vaig treballar en una empresa que es va criticar molt a Grefaxa, 17 anys, i era un model d'empresa. I jo sentia tot el que arribaven a dir de la bassa roja, no sé qui... I tot era mentida, vull dir, que sortís al carrer i dius, com poden dir aquestes coses si no saben el que hi ha? Que si s'incinerà i quan no s'ha incinerat mai. Quan això, quan allò, quan allò, quan allò. Vull dir, hi ha una cosa que quan hi ha uns projectes, hi ha uns tècnics, vull dir, és així, i si la gent no hi està d'acord, el que no pot ser és el que digo un és el que s'ha de fer. No, si els projectes, hi ha uns enginyers, hi ha uns tècnics, hi ha unes normatives europees, hi ha unes normatives molt estrictes amb aquest tipus d'empreses, i per tant... Vull dir, si són correctes, són correctes. Simplement volia deixar de dir això. Vull dir que és molt fàcil dir coses que després no són certes. Un altre tema que us volia dir. Una pregunta. Lo dels clots me vau dir que ho solventaríeu ara, que vindrien ara aviat, tal. Vale. Vos heu donat compte que hi ha el mirall aquest passar al portal del gel, aquí a la botera, i puges a dalt, algun energumen ha tirat una pedra i no s'ha trencat, s'ha esfonsat cap dins. Sí, simplement això, si ho podeu canviar, perquè és una mica dificultós de la gent que ve del CK cap a... Sí, aquí dalt, al portal del gel, puges i quan arribes a dalt de tot, que hi ha la creu, bueno, que no hi és ara, la creu del terme, el mirall aquell, sisplau, si el poguésseu respondre el més aviat possible. Sí, ja està, només que el poseu, ja està.
Sí, em comenta el PAE que ho tenia controlat. Gràcies. Per part de Esquerra Republicana teniu algun prec pregunta? Per part de Junts?
Nosaltres sí. Un parell de coses. Una de ràpida és que fa, creiem que no ens equivoquem, fa exactament un any vam demanar sobre la cartelleria de la plaça Catalunya i fins ahir està per repondre. No sabem si és que no hi han pensat o no han tingut el moment. Una segona és que ens han comentat els veïns del CK que porten una temporada en què es queden a les fosques, hi ha una sèrie de carrers que es queden sense llum, la zona de la piscina, diguéssim, aquella zona. No saben el motiu ni tampoc, o sigui, no sempre a la mateixa hora, sinó que es van quedant a les fosques i no saben.
Hem tingut algunes incidències, no sé si aquí també, inclús per aquí carrer La Plana i carrer Almatà, i algunes incidències, vull dir, de totes maneres sí que quan tenim aquests avisos, perquè també ens arriben, li passem al servei i mirem de veure quin és el problema, no? Però que sí que ara mateix encara els hi passa això, també hem tingut problemes al Firal.
Aquesta setmana ens van avisar d'això.
Val, per tant, fem la consulta, o sigui, i veiem
dimarts,
el que... Perquè no són ni els mateixos carrers ni les mateixes franges horàries,
no,
hi ha algun tema. Algun
se
tema
van
quedant
com a parats sense llum, però tot el carrer sencer. Després volíem preguntar-los com tenen el tema dels clots, els forats de la zona del Mont Roig, que van posar aquelles valles i tal per indicar, i allò sembla ser que està igual.
Sí, estem parlant amb Soriguer per intentar trobar la solució i el més aviat possible que es pugui fer la reparació d'aquest forat. No és una intervenció superficial, sinó s'ha de fer una intervenció més complexa, i estem en converses per intentar trobar la solució el més ràpid possible. De totes maneres, vam ficar unes tanques per evitar que els camions de gran tonelatge poguessin passar per aquests carrers per evitar que hi hagués majors enfonsaments.
El que passa que els veïns de la zona ens havien explicat, doncs, això, que hi ha aquelles tanques posades i, bueno, que no s'avança en aquest tema. I l'última és que recentment, gràcies a la intervenció, tot s'ha de dir, de Junts, al pla de camins de la Diputació, que hem incrementat en un 38% els ingressos, els diners destinats a aquest pla relacionats a l'any anterior, en relació a l'any anterior, veiem que aquest pla de camins, com dic, s'acaba d'aprovar, preveu que es destinen a Balaguer uns 24.000 euros aproximadament, i volem saber si tenen projectes establerts, pensats, cap a on els volen destinar, quina és la finalitat que donaran aquests diners.
Parlarem amb els tècnics, tenen diversos projectes o plantejaments una miqueta estudiats. Quan els agafarem la informació, els hi passarem, els hi traslladarem perquè sàpiguin quines opcions tenim per poder fer i quins camins. Tot i això, sí, els hi farem arribar. Tot i això, anem fent també, a part de les subvencions, els manteniments als diferents camins del terme.
D'acord, doncs amb aquesta darrera... Ai, perdó, sí, senyora Vilardell, sí, que vol intervenir.
Jo només volia fer una crida a tota la ciutadania. Fa uns mesos que estem treballant per la llei de barris i els tècnics de la casa han estat fent una enquesta que és molt, molt, molt important, que el major nombre de persones la pugui contestar, i m'han demanat que ho pogués dir al ple, regidor, ciutadania en general, si poguessin poder contestar aquesta enquesta. Gràcies.
La trobaran a la Bústia Ciutadana, a consultes públiques, i poden accedir a l'enquesta per poder donar aquest impuls al que creiem que necessitem, no? Pel centre històric. Gràcies.
Sí. En relació amb això, és que ara surt el tema. Jo vaig accedir a l'enquesta. Demana el DNI, o sigui, no, sí, pots fer-la anònimament.
Exacte. Aquí es va
això,
fer d'aquesta manera perquè volem saber qui és, diguéssim, de Balaguer, qui és de fora, per saber quin percentatge de gent de l'entorn és i qui no, i per altra banda per evitar duplicitats, perquè no pugui una persona fer-ho 4 o 5 vegades, perquè llavors hi perdria pes, no?
Ja.
Una persona, una enquesta.
Sí? A part, o sigui, hi ha una protecció de dades, evidentment ningú veurà qui vota i qui no vota en la protecció de dades, però també pel projecte necessitem una mica l'anàlisi d'aquestes dades. Hi ha molta informació que hem de ficar al projecte, en aquest projecte de barris, i per tant necessitem que vagi una miqueta vinculat amb el padró. Llavors, per això s'ha tingut de ficar el DNI, però torno a dir, ningú veu d'aquell DNI què vota i què no vota, hi ha una protecció de dades i, per tant, ja l'han anomenat assegurat per tothom.
Ara sí, llavors donaríem el ple oficial per acabat, però sí que, com sempre, donem l'oportunitat a que si algú del públic vol fer alguna pregunta, algun comentari, doncs ara és el moment. Sí, per allà tenim una mà aixecada. Tenim el micro per aquí? Podrem fer-li arribar el micro, si us plau? Podem fer arribar el micro? Ah, això.